Són 8:45, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
És dimarts 7 de febrer. En un país poc acostumat al fred i a les pluges, ja se sap que qualsevol fenomen meteorològic que se surt una mica del que és habitual provoca problemes a les carreteres, als trens, s'han fet crides a la precaució. Fins aquesta tarda, el telèfon d'emergència 112 havia rebut més de 320 trucades per uns 200 incidents relacionats amb la neu, amb la pluja, el vent i l'onatge. Evidentment no es pot comparar, però ara imaginem-nos si una simple pluja o el fred ja causa tots aquests problemes, com deuen estar vivint els afectats pel terratrèmol en aquest caos extrem. I és que, a banda de la desgràcia i dels milers de persones que continuen atrapades sota les runes, la situació també és difícil per la gent que s'ha salvat, però que s'han quedat sense res, sense casa, sense roba, res. En molts llocs no hi ha ni llum ni aigua i les temperatures aquesta nit poden arribar als 2 o 3 graus sota zero. De dia, però, la situació tampoc és gaire millor. Demà, per exemple, s'arribarà a màximes de 4 o 5 graus. Una situació dantesca que reforça encara més allò de ploure sobre mullat, perquè prou complicada ja la situació, perquè a més el temps tampoc hi acompanyi. Però on encara és més complicat tot plegat és a Síria. Ahir, al No ho sé, parlàvem amb el president de Médicos del Mundo, Hakan Bilgin, que ens deia això.
En Siria tenemos equipos, la clínica que tenemos en Afrin fue también tocado, tenemos nuestra oficina que fue destruida, estamos intentando de abrir la clínica para seguir dando servicio, pero no tenemos mucha información sobre realmente lo que está pasando dentro de Siria, porque no hay una organización tan eficaz como aquí en Turquía, pero sí que hay mucha gente que están tocados y Siria fue olvidado, está olvidado un poco, pero sería importante de hablar también de lo que está pasando en Siria, donde hay muchas necesidades también.
Doncs això, que evidentment que Turquia necessita ajuda i molta, però què passarà amb Síria? Avui veia el tuit d'una periodista kurda que ensenyava una captura d'imatge del radar de vols en directe. Ja sabeu, aquella web que permet seguir un vol a temps real i veure quins avions estan volant arreu del món. Doncs bé, mentre es veuen desenes d'avions a Turquia, a Síria no n'hi ha absolutament cap. De fet, si voleu poder fer l'exercici vosaltres mateixos, entreu a la pàgina ara i veureu que hi ha avions de color groc sobre l'espai aeri de tots els països que hi ha al voltant, el Líban, l'Iraq, Jordània, Israel, a banda de Turquia, és clar, però absolutament cap sobre Síria. Un cop més, com dèiem allà, sí que hi plou sobre mullat. Ara passen 3 minuts de 8:45. Abans de sopar, heu de saber que... Doncs com dèiem ara, que estem pendents del temporal de pluja i de neu que ha afectat algunes zones del país i que deixa a aquesta hora diverses incidències a les carreteres. Ha obligat a tancar passejos marítims i també algunes escoles han hagut de plegar abans d'hora. Les afectacions principals han estat a Osona, al Ripollès, a la Garrotxa i també a la Selva, on la neu s'ha deixat veure fins i tot per sota dels 500 metres. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Explica'ns una mica quina és la situació, quina és la fotografia ara mateix.
Doncs mira, ara mateix en aquestes zones del nord del país on durant el migdia, primeres hores de la tarda, la nevada ha sigut important, la situació està més tranquil·la, més calmada. Sí que tenim precipitacions encara en àrees del nord d'Osona, en diversos sectors de les comarques de Girona, però ja no amb una cota de neu tan baixa. Ha anat pujant perquè, insistim, s'ha vist nevar a Olot, a les preses de la comarca de la Garrotxa, per sota dels 500 metres, ha quedat una mica emblanquinat, però després hi ha plogut i aquesta neu s'ha anat fonent. També al llarg de la tarda la cota anava pujant, però es mantenia una mica baixa en sectors de la comarca d'Osona, amb aquests problemes que han tingut, per exemple, ho repassarem, a la C-17, al sud de la comarca d'Osona, a causa d'aquesta nevada, per exemple, que ho ha estat tot ben blanca, a Balanyà, a Tona, també aquí acaba plovent i la neu s'ha anat desfent. I les precipitacions, a més, continuades, més abundants, les tenim sobretot al Camp de Tarragona, cap al sud del Pla de Lleida i també a les Terres de l'Ebre i als ruixats més inconexos. Però va plovent amb una certa alegria, podríem dir, en diverses zones de les comarques de Tarragona, aquí amb una cota neu d'uns 800 metres, una mica més amunt, una mica més avall, però bàsicament en neu en sectors de les muntanyes de Prades o també cap a l'àrea del massís dels Ports.
I també estem pendents, Abel, d'aquest vent fort i del temporal marítim que durant tot aquest dia ha afectat el litoral.
Sí, sí, hem de pensar un temporal de llevant quan a precipitacions no ha sigut de primera categoria, tot i que hi ha alguns llocs on sumem de 20 a 40, 50 litres per metre quadrat, però hi ha zones on hi ha plogut clarament menys, però sí que és un bon temporal de vent, a prop de la costa especialment, i sobretot temporal de mar, amb onades de 3 a 5, 6 metres en molts sectors del litoral. De fet, a Barcelona, a un quilòmetre enfront del port, s'ha mesurat una onada de fins a 8,1 metres d'altura, a un quilòmetre mar endins. En el cas de Tarragona, enfront de la zona de la platja de la Pineda, per tant, municipi de Vilaseca, també una mica mar endins, però menys d'un quilòmetre hi ha hagut una onada de pràcticament 6 metres, i el cas més excepcional, però el trobem a 30 quilòmetres endins, enfront del Cap de Begur, a la costa Brava, doncs aquí trobem una onada de pràcticament 13 metres d'altura. Clar, estem parlant de 30 quilòmetres mar endins, però en tot cas són onades que arriben amb 4, 5, 6 metres en molts sectors del litoral. S'ha de mantenir encara en les properes hores aquest temporal de mar, de vent. El vent va a la baixa demà, el temporal de mar també, però molta precaució perquè continuarem parlant demà d'un temporal que continuarà afectant tot el litoral català.
Doncs, en fi, aquesta és una miqueta la situació, sobretot de tot el balanç del que ha passat avui. D'aquí a menys de mitja hora, Abel, tornarem a actualitzar també la previsió de cara a les properes hores.
Perfecte,
fins ara. Fins ara, gràcies. I Protecció Civil, que té totes les alertes activades per fort vent, onatge i també neu a bona part del territori. La seva subdirectora, Imma Soler, demana prudència i que ningú s'acosti al mar perquè les onades poden fregar els 10 metres, ho ha dit a RAC1.
No acostar-nos a les zones costaneres, als passejos marítims, a les zones d'escolleres, amb punts elevats també, amb zones properes a costa, per aquest vent que ens està fent. Contem que ara, per exemple, ens comença ja el servei meteorològic, havien tingut fins a unes onades de 9 metres a la boia del Cap de Begur.
Com dèiem, i sentíem també ara la vela llevantada que ha deixat rastre tot el litoral, a poblacions com Badalona, Barcelona o Platja d'Aro s'han tancat els passejos marítims i al sud el temporal ha tornat a inundar i a deixar intransitable la barra del Trabucador, el del Delta de l'Ebre. La neu ha portat també problemes de trànsit, sobretot al Ripollès i a Osona. Durant la tarda s'han tallat la C-17 i també el túnel de Bracons, que ara ja s'ha reobert, i a aquesta hora encara cuegen també algunes afectacions a les carreteres. Per això connectem amb el servei català de trànsit. Marta Carbó, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs a aquesta hora les incidències viàries ja van a la baixa, però encara hi ha una dotzena de trams afectats per la neu, entre d'altres, 4 tallats i 7 en les quals cal circular amb cadenes o rodes de contacte. Pel que fa a la xarxa viària principal, calen cadenes a la C-38 des de Sant Joan de les Abadesses fins al Coll d'Ares i a la C-28 al Port de la Bonaigua. A més, s'ha restringit el pas de vehicles pesants a la Nacional 260 entre Planoles i Ils de Cerdanya. Pel que fa a les vies tallades, són 4, com dèiem, de la xarxa viària secundària. De moment, això és tot des de català de trànsit. Molt bona nit.
I més enllà de les carreteres, com dèiem, el Ripollès, que s'ha endut la pitjor part de la nevada, que ha deixat gruixos importants, també a punts de la Selva i de la Garrotxa, poblacions com Ribes de Freser, Molló, o també algunes zones de Ripoll s'han quedat sense electricitat, i el Consell Comarcal ja ha suspès per demà el transport escolar pel mal estat en què han quedat les carreteres. Des de Girona, Bàrbara Julbé.
La neu ha deixat alguns centímetres a la comarca del Ripollès i ha complicat la mobilitat, especialment en aquesta zona. S'han hagut de tallar diversos trams de carretera i en d'altres fins i tot és obligatori l'ús de cadenes. Un centenar d'alumnes de Beget, Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter han tornat abans a casa aquesta tarda. En aquest municipi, també Sant Pau de Segúries, ja no han fet classe, de fet, a la tarda. Demà el Consell Comarcal ha decidit suspendre el transport escolar. Es mantenen, però, els serveis urbans de Ripoll i el tram de Cap davant un Ripoll de la línia R11. Durant el dia hi ha hagut talls intermitents d'electricitat i el telèfon mòbil en algunes poblacions. La neu també ha enfarinat d'altres comarques, com la Garrotxa, concretament a les Preses o Sant Esteve d'Envàs. A més de la capital, Olot, l'Ajuntament ha hagut d'activar les màquines llevaneu. D'altra banda, Sant Hilari Sacalm, a la Selva, tot i que els accessos per arribar al municipi estaven oberts, la neu ha obligat a tancar el desviament de la Font Vella per anar fins al Pla de les Arenes.
20 minuts per arribar a les 9. Anem fins a Turquia, que ha declarat l'estat d'emergència durant 3 mesos. A hores d'ara ja són més de 7.200 persones les que han mort pel terratrèmol que ha afectat Turquia i Síria i unes 35.000 les que han quedat ferides. Les tasques de rescat que continuen i cada vegada hi ha menys temps per trobar supervivents. Fins ara els equips d'emergències han pogut treure més de 8.000 persones d'entre la runa dels gairebé 6.000 edificis que s'han esfondrat. Tot plegat, mentre hi continuen havent alguns moviments, els experts alerten que les rèpliques es poden allargar mesos. Enviat especial de RAC1 a Turquia, Jordi Armenteres, bona nit.
Hola, bona nit, Anna. El balanç de morts ha pujat en 2.000 persones en només 9 hores. Són gairebé 200 cadàvers trobats cada hora. Per tant, la situació és molt pèssima. A la falta d'equips humans i experts per fer les tasques de rescat i sumem també la falta de llum. Ja no és que no hi hagi fanals o no hi hagi focus per il·luminar carrers, és que en moltes zones no hi ha corrent elèctrica i, per tant, algunes de les tasques s'han hagut d'anar suspenent. La crida és desesperada, hi ha milers d'edificis en runes, el recompte oficial en són més de 6.000 d'edificis esfondrats, això només a Turquia, i hi ha zones que, òbviament, són extremadament perilloses, que només poden trepitjar els experts en aquests tipus de situacions. Un detall, en cap moment es vol donar una aproximació de la xifra de gent que es busca, dels desapareguts. Es creu que en són milers. I encara un problema més. Hi ha zones d'on no n'hi ha notícies. No s'hi pot arribar, no hi ha comunicacions i internet no hi funciona.
Jordi, a banda d'això, milers de persones també que es preparen per viure aquesta segona nit ja fora de casa seva, en molts casos al ras. Com passen la nit totes aquestes famílies que s'han quedat sense casa?
Doncs de qualsevol manera, al llarg del dia d'avui hem anat veient com s'anaven aixecant campaments, que qualsevol lloc els anomenaríem de campaments de refugiats. Hi ha milers d'edificis, ara ho dèiem, a tot el país que no s'hi pot entrar perquè han quedat molt malmesos. Sí que és veritat que durant el dia s'ha intentat treure el més essencial, sobretot roba d'abric. Ara hi ha campaments en parcs, en camps i fins i tot en algunes zones d'arbres que van resistir als terratrèmols d'ahir. La temperatura en aquests moments aquí, en aquesta zona, és de 0 graus.
Gràcies, Jordi. D'aquí una estona connectarem amb tu de nou. Fins ara, bona nit.
Fins ara, bona nit.
I el govern turc ha mobilitzat 100 milions de lires turques, uns 5.000 milions d'euros, per poder donar resposta a totes les necessitats. El president, Recep Tayyip Erdogan, diu que tots els hospitals del país estan treballant a ple rendiment.
Estem enviant els ferits a hospitals d'altres zones del país perquè els puguin tractar. Vull donar el condol als familiars dels nostres ciutadans que han perdut la vida. Vull donar el condol a la nostra nació i desitjo que la nostra gent que ha quedat ferida es pugui recuperar aviat.
I a més, també s'han suspès les classes a tot el país. La Unió Europea que ha desplegat 27 equips de rescat per ajudar en les tasques de salvament. Un total de 19 països s'han mobilitzat amb més de 1.000 efectius per treballar a la zona afectada. Pel que fa al contingent espanyol, finalment, a primera hora de la tarda, ha pogut arribar a la zona de la catàstrofe. Mar Poyato.
Sí, Pedro Sánchez ha anunciat via Twitter que els equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències i de Resposta Immediata de la Comunitat de Madrid ja són a la zona afectada. Això després dels problemes que han tingut a l'arribada a Turquia, ja que l'aeroport d'Adana, el més proper a la zona afectada, està col·lapsat i és un caos. Finalment, 95 efectius de la UME i 35 membres de la CAM amb 8 gossos de rescat han aterrat a la base militar que Espanya té a Incirlik, on ja hi ha 150 efectius més a la frontera amb Síria. En parlava Telecinco, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Nuestro contingente, el contingente que tenemos allí en Adana, que sintió muchísimo el terremoto, pero está bien y está también ayudando a las tareas que se pueden hacer. Y también hay dos barcos que estaban por la zona.
A Catalunya, el govern convocarà el Comitè Català d'Ajuda Humanitària per decidir com donar resposta a la crisi de Turquia i Síria. D'altra banda, el consulat de Turquia a Barcelona ha començat a recollir material que enviarà a la zona afectada. Es necessita roba d'hivern per adults i nens, tendes de campanya, mantes, termos i lots, entre altres objectes.
Un minut per arribar a 3:15. Després de pràcticament 3 anys, ara ja sí, les mascaretes al transport públic tenen les hores comptades. Aquesta matinada deixaran de ser obligatòries. Avui ho ha aprovat el Consell de Ministres i en les properes hores es publicarà el butlletí oficial de l'Estat. Des de Madrid, Roger Perciba.
Adeu a les mascaretes al transport públic gairebé 3 anys després de l'inici de la pandèmia. Tampoc s'haurà de dur als avions. Encara serà obligatori dur-la als centres de salut com hospitals i farmàcies i també a les residències de gent gran en els espais comuns. Per la ministra de Sanitat, Carolina Darias, és un pas més cap a la normalitat.
Un paso más en la respuesta que en cada momento hemos ido dando acorde siempre con la situación de cada momento epidemiológica y siempre con el parecer de las personas expertas. Es verdad, es un paso más. però entenc que coincidiran conmigo que és un paso muy importante.
Sanitat recomana l'ús de mascaretes a les persones amb símptomes, als actes multitudinaris en interiors i en persones vulnerables. La ministra, per cert, també ha anunciat la creació de l'Agència Estatal de Salut Pública per respondre millor en futures crisis sanitàries.
Doncs bé, la retirada de les mascaretes al transport públic que arriba en un moment en què els diagnòstics de grip pugen per segona setmana seguida. Segons les dades de salut, l'atenció primària va detectar un 60% més de casos que els 7 dies anteriors. Per la seva banda, el Covid i la bronquiolitis es mantenen a la baixa, tot i registrar un petit repunt de casos, Marseguers.
L'atenció primària va diagnosticar 2.800 casos més de grip que la setmana anterior. L'augment és significatiu, ja que Catalunya no registrava 7.000 casos setmanals des de finals de l'any passat. Tot i això, les xifres encara queden lluny del pic de 8.350 malalts setmanals del desembre. Pel que fa al Covid, puja una mica, però es manté estable. La setmana passada es van detectar uns 1.400 casos nous a la primària. Són un 17% més que l'anterior. La situació als hospitals segueix millorant. Ara mateix hi ha 356 ingressats, una trentena menys que la setmana passada, i les UCI registren una de les dades més baixes de tota la pandèmia, amb només 8 malalts de coronavirus. La bronquiolitis també té un repunt moderat, amb uns 580 casos nous, una quarantena més que els darrers 7 dies.
Laura Borrassa li complica el judici, que ha de començar d'aquí a només 3 dies. L'amic a qui suposadament va afavorir amb contractes de la Institució de les Lletres Catalanes està negociant un acord amb la Fiscalia per assenyalar-la. A canvi, li rebaixarien la pena i evitaria la presó. Una negociació que ha avançat aquesta tarda a La Vanguardia i que encara no està tancada, Pep Tormos.
Els contactes haurien començat fa tot just 2 setmanes i les dues parts en traurien profit. Isaías Herrero, que ja té una condemna de 5 anys per falsificació de moneda i tràfic de droga, evitaria una nova pena. La Fiscalia refermaria els seus arguments per acusar Borràs com la ideòloga i executora del fraccionament de contractes quan presidia l'entitat entre el 2013 i el 2017. Fins ara, la prova principal de l'acusació són els correus electrònics entre Borràs i Herrero, en què parlaven sobre com presentar pressupostos i manipular el procés perquè els guanyés l'informàtic. D'aquesta manera, en va aconseguir 18 i va ingressar 335.000 euros. Però la defensa pensa impugnar aquests correus perquè diu que es van obtenir de manera il·legal. Si Herrero canvia de bàndol, l'acusació està més que assegurada més enllà dels correus. Recordem que a hores d'ara, tant a la líder de Junts com a Herrero els demanen 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per falsedat documental i prevaricació.
Doncs bé, justament avui Borràs, que ha disparat a tort i a dret contra Esquerra per no acompanyar-la en l'inici del seu judici, que serà divendres. La presidenta suspesa del Parlament acusa els republicans d'haver dictat sentència i el retreu poca solidaritat independentista. N'ha parlat a TV3.
És coherent amb algú que ja ha fet de jutge i que ja m'ha apartat del meu exercici polític al Parlament de Catalunya en una decisió que ara ja podem saber que ha estat arbitrària i partidista. Quan ja hi ha hagut una vulneració de drets i de la presumpció d'innocència com s'ha produït al Parlament de Catalunya per part d'Esquerra Republicana, doncs sembla lògic que no vulguin acompanyar-me divendres en el judici.
Esquerra, però, no és l'únic partit que no anirà a acompanyar Laura Borràs al TCJ. El govern no hi anirà i la CUP tampoc ho farà. I mentrestant, el Parlament Junts per Catalunya ha presentat aquesta tarda una esmena a la totalitat dels pressupostos. Asseguren que els comptes d'Esquerra, el PSC i els comuns són perjudicials pel país. El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, diu que un dels motius per presentar l'esmena a la totalitat és que Pere Aragonès ha abandonat l'independentisme.
No són uns bons pressupostos per Catalunya. I és una esmena a la totalitat al president Aragonès per la seva deriva i perquè ha incomplert tots els acords de la seva investidura. La cúpula d'Esquerra Republicana ha triat amb qui ja pacta a Barcelona i amb qui ja pacta a Madrid, i ara també a Catalunya. És el tripartit de Pere Aragonès, d'Ada Colau i de Pedro Sánchez.
Junts per Catalunya, que s'assuma a la CUP, i a Ciutadans, que també han registrat una esmena a la totalitat. El debat es farà dimarts vinent al Parlament. Mentrestant, a Madrid, Pedro Sánchez reclama a Unidas Podem que doni suport a la reforma de la llei del només sí és sí. El president espanyol considera que els seus socis de coalició han de rectificar i avalar el text que proposen els socialistes per evitar més rebaixes a agressors sexuals. De fet, avui Sánchez ha estat especialment contundent amb el nombre de revisions a la baixa.
Hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto. Y la pregunta es, ¿qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley? Y la respuesta es evidente. Utilizar el diálogo, pero resolver el problema.
Mentrestant, el Ministeri d'Igualtat descarta donar suport a la proposta del PSOE perquè la defineix com un pas enrere. De fet, la ministra Irene Montero, que no aclareix si n'ha parlat amb Sánchez, i es limita a defensar la llei del només sí és sí.
Que sabemos que no es fácil probar la violencia o la intimidación, más bien al contrario, supone tener que demostrar las heridas, las marcas de esa violencia en el cuerpo, y eso es un calvario probatorio que con la ley solo si es sí se acabó. Todo lo que no sea consentimiento es agresión sexual, y es lo que vamos a preservar ahora, no volver al Código Penal de la Manada.
Tot plegat mentre la guerra entre les dues parts del govern espanyol continua més viva que mai, els retrets entre el Ministeri de Justícia i el d'Igualtat avui han pujat de to i han arribat fins i tot a desmentir-se públicament. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, a primera hora la ministra de Justícia, la socialista Pilar Llop, defensava que la proposta del PSOE deixava intacte el consentiment. Recorda que l'únic que s'haurà de fer és demostrar que hi va haver violència o intimidació i que automàticament això ja la convertirà en una agressió sexual. En declaracions a la SER, Llop també insistia a endurir algunes penes de la llei del només sí és sí.
Romper una ventana y acceder a una cartera está penalizado con una pena de 2 a 5 años de prisión. Y la agresión sexual con violencia e intimidación, es decir, toquetear a una mujer y darle una paliza, está penada con una pena de 1 a 4 años. ¿Desde cuándo vale más la propiedad en nuestro país que la libertad sexual de una persona?
La resposta arribava uns minuts després. Al món RAC1, la delegada del govern espanyol contra la violència masclista, Victoria Rosell, la desmentia.
Bueno, sí, lo siento, pero eso no lo es. Objetivamente no es cierto. La agresión sexual con violencia o intimidación es más grave que el tipo básico y las violencias o intimidaciones se penan aparte.
Rosell també ha acusat el PSOE d'impulsar la reforma per motius electoralistes.
I mentrestant, més enllà de la picabaralla dins del govern espanyol, el PSOE, que busca suports per aprovar la reforma de la llei del només sí és sí, el Partit Popular manté que aprovarà la proposta i Esquerra, soci habitual de Pedro Sánchez, també s'hi posa bé. De fet, Gabriel Rufián assegura que tenen la intenció de parlar amb totes les parts per corregir la llei. Qui ha dit que no hi votarà a favor és la CUP, que, com dèiem, descarta donar-hi suport. I encara a Madrid, avui ha arrencat el ple del Constitucional que ha de decidir si és legal o no la llei de l'avortament aprovada fa 13 anys pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero. El tribunal ha d'estudiar el recurs del Partit Popular, el Constitucional, que des de fa només unes setmanes ja té majoria progressista, a hores d'ara només ha estudiat algunes qüestions de forma, però encara no ha entrat al fons de la qüestió. De fet, la revisió d'aquest recurs sobre la llei de l'avortament arriba a poques hores abans que demà el Senat aprovi la nova llei d'interrupció de l'embaràs, que va un pas més enllà que la de Zapatero. Però no serà l'aprovació definitiva d'aquesta llei perquè encara haurà de tornar al Congrés en les properes setmanes. I per cert, que el Suprem ha obligat en aquest cas el govern espanyol a incloure les corrides de toros a l'abonament cultural jove. El tribunal considera injustificat que el Ministeri de Cultura exclogués els espectacles taurins dels 400 euros que els joves de 18 anys tenen per gastar en activitats culturals.
És la resposta del Suprem a un recurs que va presentar la Fundació Toro de Lídia i que posava el focus en un dels articles de l'abonament cultural, on s'especificava que quedava prohibit fer-lo servir en actes taurins. Tot i això, la decisió del Suprem no implica que ara automàticament els toros ja s'incloguin en aquest abonament cultural. Simplement, l'escrit del tribunal se centra en l'argumentació de poc pes del Ministeri. Ara, per tant, si el govern espanyol torna a impulsar l'abonament, en podria excloure la tauromàquia si ho justifica amb cara i ulls.
7 minuts per les 9, centenars de ciutadans han passat avui pel Palau de la Generalitat a dir l'últim adeu a Josep Maria Espinàs. El funeral de l'escriptor serà demà al migdia al tanatori Sancho d'Àvila de Barcelona. Després de visitar la Capella Ardent, el president del Gremi de Llibreters ha plantejat recollir la seva obra més destacada en una col·lecció, Sílvia Solanes.
El cos ha entrat al Saló Sant Jordi amb la cançó Pensé de morts, de Georges Brassens, una Capella Ardent amb la seva màquina d'escriure, les seves pipes, diccionaris, un bust d'ell de l'escultor Manuel Cossacs o una samarreta del Barça amb el seu nom. El govern i la mesa del Parlament han acompanyat la família abans d'obrir les portes a la ciutadania. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, parlava d'ell com un referent.
Ha estat el narrador de la nostra vida quotidiana, amb els seus milers d'articles, primer el diari Avui, després el Periòdico de Catalunya i amb molts altres mitjans de comunicació. Amb totes les seves obres, a peu pel nostre país, amb aquest periodisme tranquil, també ha estat un defensor del país.
D'entre les persones que li han dit l'últim adeu, el president del gremi de llibreters, Eric de l'Arco, que ha fet aquesta proposta.
Fer el seu cànon, no? El cànon Espinàs, de triar quins són els seus grans llibres i fer una petita col·lecció per fer més fàcil a tots aquells que no l'han pogut llegir en el seu moment o aquells que el volen recuperar, tenir-ho a mà.
A banda del món cultural, també s'han acostat fins al Palau representants polítics com els expresidents Pujol, Mas i Montilla, Laura Borràs, Salvador Illa o Ada Colau.
El Parlament aprovarà demà una llei que permetrà a ajuntaments i comunitats de veïns reclamar el desnonament de pisos ocupats. Es tracta d'una iniciativa que impulsa Junts per Catalunya i que tirarà endavant gràcies als vots del PSC i de Ciutadans, Adrià Santasusagna.
La proposta passa per modificar la llei de l'habitatge i el Codi Civil. Ajuntaments i veïns podran requerir a grans tenidors que en 30 dies desallotgin pisos ocupats on s'hi estiguin fent activitats il·legals o que malmetin la convivència. I en cas que no es contesti el requeriment, podran demanar directament el desnonament. Ho explica Albert Batet, de Junts.
Donar eines als ajuntaments per tal de poder resoldre aquests conflictes sovint veïnals, i és per donar més eines als ajuntaments per donar resposta a aquestes ocupacions conflictives.
La proposta tindrà el suport del PSC i Ciutadans i previsiblement també el PP. En canvi, Esquerra, Comuns i la CUP s'hi oposen. Susana Segovia dels Comuns i la CUPaire Laia Estrada creuen que és un error.
Correm el risc de que sigui una mesura que el que pugui acabar fent és encara atiar i avivar més conflictes veïnals a Catalunya.
Es tracta de defensar el dret a l'habitatge i això es fa regulant els preus dels lloguers.
El principal problema que hi veuen és que sota el paraigües de la convivència es podrà desnonar qualsevol persona.
I qui també està en contra de la proposició de llei és la plataforma d'afectats per la hipoteca, que exigeix que es corregeixi per protegir les famílies vulnerables. Per l'entitat, el text vulnera els drets humans. Diuen que se n'ha d'aturar l'aprovació perquè és un paraigua per promoure desnonaments de famílies amb pocs recursos. I a tot això, Catalunya ha recuperat el PIB que tenia abans de la pandèmia.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Ho assegura l'informe que la consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha presentat al govern. El quart trimestre de l'any, el producte interior brut ja estava un 0,4% per sobre del nivell que tenia tot just abans de la crisi sanitària.
L'informe recull que el 2022 el PIB va créixer un 5,5%, al mateix ritme que l'economia espanyola i 2 punts per sobre de la zona euro. La consellera Mas ha insistit que el mercat laboral es troba en bon estat de salut. La taxa de desocupació se situa al 9,7%, que és el valor més baix dels últims 15 anys.
I per cert, que Foment del Treball crearà una comissió per estudiar el model d'impostos a Catalunya. Segons la patronal, hi ha una fiscalitat excessiva i diferencial respecte d'altres comunitats autònomes amb 15 impostos propis. Anna Salvador.
La comissió es formarà el mes que ve i es presentarà un informe a l'octubre. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, diu que la situació a Catalunya és anòmala.
Volem ser un país normal. La fiscalitat que paguem els catalans i les empreses catalanes és excessiva i és molt diferencial amb escreix respecte a altres comunitats i nosaltres volem ser exactament igual.
Foment també ha demanat als contribuents que recorrin el pagament de l'impost de les grans fortunes del govern espanyol, que estarà en vigor aquest any i el que ve. Consideren que és un impost inconstitucional.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
2 minuts per arribar a les 9, la vaga de lletrats de justícia ha obligat a suspendre en només una setmana més de 2.200 actuacions a Catalunya. Són les primeres dades oficials recollides pel Tribunal Superior de Justícia. Avui ha estat l'onzena jornada de vaga.
La jurisdicció més afectada és la civil, amb més de 1.000 suspensions, sobretot a la demarcació de Barcelona. En canvi, a Tarragona, Lleida i Girona, on més ajornaments s'han fet és en la jurisdicció penal. També hi ha suspensions en l'àmbit social o contenciós administratiu i els advocats n'estan fins al capdamunt. El Consell de l'Advocacia, que agrupa els 14 col·legis d'advocats de Catalunya, es queixa que ningú vigila el compliment dels serveis mínims.
I vist per sentència el judici a un conductor d'autobús que hauria fet insults racistes a una dona i als seus fills i que fins i tot els hauria agredit. L'home ho ha negat de totes, però tant les afectades com una testimoni asseguren que els crits eren inequívocs. Li demanen 1 any i 9 mesos de presó per delicte d'odi. Benet Íñigo.
Tot va començar perquè la targeta d'una de les filles, menor d'edat, estava malmesa. Segons la dona i les seves filles, ja llavors els va fer comentaris com ara que tornessin al seu país i que havien vingut a viure de rendes. Unes parades més tard els va exigir que baixessin, tot i que no havien arribat al seu destí, segons el conductor, sempre de bones maneres.
Le llegó a decir que se fuera a su país. Nadie dijo nada,
racista en ningún momento.
Un cop van baixar, però, el conductor també ho va fer i va haver-hi una picabaralla i l'home hauria estirat dels cabells i del braç les criatures. La dona creu que li volia treure el vel. Una testimoni que passava per allà ho va viure així.
No sé lo que pasó dentro del bus, lo que pasó fuera. Fue una agresión, no sé, física y verbal y no había duda que era racista porque... Recuerdo que dijo, puta, vete a tu país, y luego algo de moros, cago en los moros, o no sé qué, de los putos moros, algo así.
A més de les penes de presó, les víctimes li demanen més de 4.000 euros d'indemnització.
I per cert que la Generalitat inclou la coeducació i l'educació afectivo-sexual en el currículum dels cursos infantils dels 0 als 6 anys. El govern considera important que la canalla comenci d'hora a rebre aquest aprenentatge i així també disminuir els efectes d'una educació sexista. De fet, en els últims anys aquesta temàtica ja s'havia introduït als més petits a través de plans, però ara formarà part del currículum. I atenció a aquesta notícia perquè els treballadors de l'Agència Tributària de Lleida denuncien que passen fred a la feina. Més detalls, Montse Martí.
Diuen que la llei estatal que estableix que la temperatura als llocs de feina ha d'estar als 19 graus no té en compte que hi ha territoris on fa menys sol i més fred. El secretari de la Junta de Personal de l'Agència Estatal d'Administració Tributària de Lleida, Ramon Nicolau, ha explicat a RAC1 que no treballen a gust.
Què passa? Que centres com a Barcelona, Tarragona, bueno, els que estan costaners, pues aquest problema de temperatura no el tenen tant com aquí a Lleida, pues tenim fred, no arribarà als 19 graus. I estem amb abrics i amb guants i treballem de la manera que podem.
L'edifici de l'Agència Tributària de Lleida té 5 plantes i treballen unes 200 persones. Asseguren que les plantes més baixes és on fa més fred perquè els sostres són més alts i costa d'escalfar. Cada matí a les 12 els treballadors es concentren a les portes de l'edifici.
I avui arrenca Buenos Aires, l'onzena edició del Festival Temporada Alta, la capital argentina, que acull anualment una mostra del teatre fet a Catalunya amb l'objectiu de crear sinergies amb companyies llatinoamericanes. Aquesta nit, Guillem Albà presenta l'obra Ma Solitud. Corresponsal de RAC1 a Buenos Aires, Berta Reventós.
La Sala Timbre 4 de Buenos Aires es prepara per una setmana de teatre català i el primer en posar-hi un peu és Guillem Albà, que avui oferirà un doble passi de Ma Solitud, el seu darrer espectacle de clown. L'actor i col·laborador d'Islàndia de RAC1 creu que el teatre ha d'estar en constant moviment i evolució i celebra l'intercanvi cultural i l'experiència que en aquest sentit facilita la temporada alta.
Per la gent de la professió és molt important veure el que s'està fent al resta del món de diferents estils, de diferents maneres, no? Per no seguir fent sempre, fer el mateix i que no som l'hòstia nosaltres tampoc, no? Diem, oi, som molt bons. Dius, bueno, aquí també som molt bons, eh?
Fins diumenge es podran veure a Buenos Aires les obres Loco Amoris amb Pablo Machotero i en Marc Illué, Queremos ir al Tibidabo de Cristina Clemente i 360 grams d'Ada Vilaró.
I els Premis Zapping que atorga l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya reconeixen el programa Crims de TV3. També el periodista Jordi Hurtado.
Bienvenidos, señoras y señores, en la 2 de Televisión Española.
I el programa Cuines de TV3. Els guardons es lliuraran el 17 de març en un acte des del Caixa Fòrum de Barcelona.
Carles Porta i Jordi Hurtado competiran en la categoria de millor presentador amb Roberto Brasero. I Ibai Llanos, Núria Casas i Nacho Gil ho faran com a millor comunicador de la xarxa.
I Toni Clapés ha rebut el carnet de col·legiat d'honor al Col·legi de Periodistes de Catalunya, juntament amb 5 professionals més del país.
Es tracta d'un reconeixement a persones que no formaven part de l'entitat, però que tenen una trajectòria per la qual el col·legi els integra com a col·legiats. Clapés ha dit que amb el carnet d'honor supera la síndrome de l'impostor per no haver pogut fer la carrera de periodisme, però fa prop de 40 anys que treballa com a periodista.
La feina que hem fet molts és una feina artesanal, no? Que hem anat aprenent a base d'anys. No l'hem estudiat, però a base d'anys, de bufetades, d'entrevistar, de veure les coses des d'un altre punt de vista, doncs l'hem treballat i l'hem anat fent, no? I reivindico aquesta feina artesanal que a vegades no es dona massa valor.
També han rebut el carnet d'honor Rosa Maria Matas, Lluïsa Bartomeu, Héctor Aranda, Toni Oren Sanz i Miquel Ruiz, en aquest cas de títol pòstum perquè va morir dissabte passat.
I en música, Amazoni publica el single Sense pluja, però amb diluvi. El de la Bisbal de l'Empordà que acomiadarà aquest cap de setmana la gira del seu últim disc amb un concert a la Sala Apolo que comptarà amb les col·laboracions de Pau Vallvé, San Josex o David Caravent, entre d'altres. Masoni, precisament, amb qui parlarem aquest dijous al No Ho Sé. Hora d'actualitzar la informació esportiva amb el Miquel Agut. Miquel, bona nit.
Bona nit, Ana Ballonesta.
A aquesta hora es porta en directe. Comencem a Badalona.
Això mateix, s'està jugant des d'un quart de nou un Joventut Ulm d'Alemanya de l'Eurocup masculina de bàsquet.
Doncs saludem el Marc Mundet, que és a l'Olímpic de Badalona, seguint el partit. Marc, bona nit.
Hola, bona nit. És partit corresponent a la 14a jornada de l'Eurocup. No van bé les coses amb un Joventut que no és capaç avui d'encadenar bones accions de joc, en el que recordem és l'últim partit a casa abans de la disputa per la Copa del Rei. Al descans, la penya verd 11, Joventut 24, Ulm d'Alemanya 35, en un partit on no hi és Pau Ribas a l'equip. Reapareixerà dissabte a l'ACB a la pista del Betis.
Gràcies, Marc. Marxem de Badalona fins al Marroc, perquè aquí és on s'està jugant precisament el Mundial de Clubs de Futbol.
Exacte, i en joc ara mateix un partit de semifinals. Sorpresa, Flamengo del Brasil, 1, Al Hilal de l'Aràbia Saudita, 2, els brasilers amb 10. D'aquí en sortirà el rival del Madrid, que demà jugarà l'altra semifinal contra l'Al-Ahli egipci. A la prèvia del partit, Vinícius protagonista pels càntics racistes, entre d'altres motius, que va rebre el camp del Mallorca. La Lliga els ha denunciat i és la sisena denúncia que presenta per aquest motiu durant la temporada.
I acabem amb un altre partit en directe, en aquest cas d'handbol i a Granollers.
Exacte, s'està jugant al Granollers Balaton Foredi d'Hongria. En joc l'accés als vuitens de final de la Lliga Europea, cosa que els vallesans aconseguiran si guanyen ara mateix 11-9 encara a l'equador del primer quart.
Gràcies, Miquel, bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Han
de
continuar aquestes nevades en cotes baixes?
Doncs mira, demà han d'estar pendents perquè tenim una situació que no és de precipitacions continuades com les que hem tingut, encara tenim ara mateix. Per cert, deixa'm dir que dèiem que la cota neu havia pujat cap als 800 metres, però cap al sud de la Terra Alta està cap als 400-500 metres i estaven avant, per exemple, a Arnes, a uns 500 metres, zona per tant meridional de la comarca. De cara a demà, el que dèiem, precipitacions més irregulars. Al matí alguns ruixats en zones interiors de les comarques de Girona, matí i migdia, no grans precipitacions, però algun xàfec pot ser una mica intens i deixa neu a partir d'uns 600 a 800 metres, en moments de xàfec fort puntualment per sota. Aquesta situació de xàfecs irregulars dispersos aquí i allà repetirà a la tarda en molts sectors de l'interior de Catalunya, més difícils a la costa, difícil precisar on, de manera dispersa, aquí i allà, amb aquesta cota neu de 600 a 800 metres. La matinada no serà especialment freda, feia mig fred les matinades de la setmana passada. Al migdia podem sumar algun grau, però l'ambient continuarà de rigorós hivern.
Doncs estarem pendents també d'aquests canvis de temps. Gràcies, Abel.
Bona nit,
després.
Fins després.
Passen gairebé 7 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
De seguida, com hem dit, saludarem Ernest Maragall en aquest estudi. Primer, deixeu-me que saludi els tertulians a la tertúlia d'aquest dimarts 7 de febrer amb el Rafa Garrido, cap de política de la CN. Què tal, Rafa? Bona nit. Ui, no sé si t'hem sentit. A veure, ara.
Hola, ara.
Ara.
Bona nit.
Ets aquí, ets aquí. Sí. Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat a la Vanguardia. Com està, Susana? Bona nit.
Sí, bona nit.
I també Jordi Cabré, advocat i escriptor.
Com estem?
Heu vist quina llar de foc que ens han posat aquí l'estudi?
Ja, xulo.
Sí, jo crec que s'ho han deixat els del Versió, això. Perquè avui en parlaven a la tarda. Jo crec que, mira, han posat el canal aquest i...
A veure si neva d'una
vegada. Vigila, Rafa, que no et cremis, que tens just la llar de foc aquí darrere.
Bueno, amb el fred que he passat avui al carrer, m'he mullat, bueno, ha sigut una mica dramàtic tot. Sí, no em va malament.
Estàs bé ara, però?
Sí,
ja t'has aixugat,
Sí, sí.
És que et dones una imatge ara.
Ha sigut aquesta tarda. Ha sigut aquesta tarda,
A veure, dèiem, de seguida, d'aquí a pocs minuts, saludarem a Ernest Maragall en aquest estudi, però abans deixeu-me que connectem breument en directe amb Turquia, on hi tenim l'enviat especial de RAC1, el Jordi Armenteres. Jordi, bona nit.
Hola, Anna, bona nit de nou.
Jordi, crec que avui t'has pogut acostar de ple ja a la zona afectada. Explica'ns una mica quina és la situació que t'has trobat.
És una situació de desesperació molt, molt absoluta. Hem pogut arribar fins a Osmanilla, això queda a 150 quilòmetres de l'epicentre, i tot i estar tan lluny de la zona més afectada, hem vist desenes, centenars d'edificis o esquerdats o que directament han caigut. Tothom ha perdut algú o tothom ha perdut alguna cosa. Mm. I les xifres són les que són i estan pujant molt i massa ràpid. Abans les dèiem, el recompte oficial són 7.000 morts entre Turquia i Síria, 8.000 persones rescatades, 8.000 rescatats entre els 40.000 ferits que hi ha en aquests moments en bona part dels hospitals, ja no només de tota aquesta zona, sinó de la resta del país. De fet, avui hem fet tot el recorregut des d'Istanbul fins a Adana amb avió i d'Adana fins aquí. Adana és la zona clau d'arribada de tota l'ajuda humanitària, és on hi ha l'únic aeroport operatiu de tota la zona, és on aterren tots els avions amb ajuda humanitària, i el que hem pogut veure en tot el trajecte, l'autopista que ens porta fins aquí, que són tres carrils, era bàsicament dos carrils de vehicles i un tercer carril ple d'ambulàncies, de cotxes de policia, de cotxes del 112, i sobretot excavadores. Moltes excavadores estan arribant des de qualsevol punt del país perquè són vitals per anar desenrunant les peces més grosses dels edificis que han caigut.
Jordi, aquí on ets tu són dues hores més tard, si no m'equivoco. Clar, m'imagino que les temperatures continuen sent molt baixes. Saps a quan esteu ara, més o menys? A quants graus esteu?
Mira, estem a 0 graus. Estem a 0 graus. Fa un fred de pèl. És veritat que en aquesta zona no hi ha neu, que bona part de tota la zona que ha afectat el doble terratrèmol d'ahir ja hi havia hagut un temporal de neu molt important en els dies previs. Aquí de neu no n'hi ha, però sí que és veritat que hi ha 0 graus. Hi ha un element, que abans el dèiem, que ja no és que hagin caigut molts edificis, és que n'hi ha molts més que estan tocats, que no s'hi pot entrar, que hi ha gent que hi ha entrat aquesta tarda a buscar mantes i roba, bàsicament, mantes i robes, poca cosa més. Veiem cotxes i cotxes carregant mantes i roba perquè la gent està passant la nit a l'intempèrie. Els que tenen més sort han pogut trobar una tenda, s'estan organitzant alguns campaments que els podríem titllar de campaments de refugiats, on la gent hi passarà, òbviament, molts dies, perquè hi ha molts edificis que estan molt tocats i s'hauran d'apuntalar.
Llum, aigua, no sé si n'hi ha, si hi ha llocs que sí, llocs que no.
És complicat, és molt complicat. El centre d'aquesta ciutat, d'Osmania, una ciutat de 180.000 habitants, al centre no hi ha ni llum ni aigua. Jo us estic parlant en aquests moments des d'un lloc que hem trobat per poder passar la nit, que és un hotel força apartat de la ciutat. De fet, el tracte que hi havia fet a la recepció era que dormiríem sense llum ni aigua, i la sorpresa ha estat que a quarts de vuit del vespre ha tornat la llum, i la llum necessitaria no per veure'ns-hi, sinó per carregar tot el material tècnic que portem. De fet, aquesta connexió, Anna, també l'estem fent per telèfon, i ja fa unes quantes hores que les estem fent per telèfon, perquè és inviable comunicar-nos per internet. Habitualment utilitzem internet a la ràdio per fer connexions, perquè sonin molt millor, perquè no hi hagi cap so de telèfon molt romàntic i de tota la vida, però que sona pitjor que el so d'internet. Les comunicacions d'internet no aguanten.
Clar.
I aquest és un dels problemes que hi ha a l'epicentre d'aquest terratrèmol. Que les carreteres estan tallades, òbviament no s'hi pot arribar, però diu, sí, hi ha telèfons, hi ha internet? No. Hi ha zones que encara no funcionen les comunicacions i, per tant, les autoritats estan cegues del que ha passat en tota aquesta zona.
I Jordi, ens deies que pels tres carrils de l'autopista n'hi havia un, sobretot, destinat a aquestes ambulàncies, també les excavadores. Clar, dèiem ahir que les primeres 72 hores són crucials per poder trobar supervivents. Aviat n'hauran passat 48. Suposo que estan treballant a contrarrellotge. No sé si de nit també es treballa o no.
Hi ha un problema, que és el que s'ha detectat durant tot el dia, i per això enteníem tant les crides que feien les administracions per tal que tota Europa es volqués a portar equips de bombers especialistes en rescat cap a Turquia. Equips de bombers que, d'altra banda, han tingut molts problemes per arribar fins aquí, entre altres perquè els vols fins a Adana es van cancel·lar, els avions militars no arriben quan han d'arribar. El que ha passat amb el contingent espanyol és que ha arribat 12 o 18 hores més tard, precisament perquè no els donaven pista d'aterratge. A partir d'aquí, falta gent per ajudar, falta gent professional per ajudar, però és que més de nit, el fet que no hi hagi llum i que hi hagi molt pocs equips electrògens fa que algunes d'aquestes tasques no es puguin portar a terme. Aquesta tarda estava en un edifici que deu ser relativament a prop d'aquí, d'on som, a uns 2 quilòmetres. Un edifici on, a més, parlàvem amb un pare que tenia els seus tres fills sota la runa, almenys això creia. i deia, estic esperant que arribin bombers. I han arribat bombers. El problema és que de nit sense llum no es pot treballar. Yeah. I ara no és que no hi hagi focus, és que no saps on endollar-los perquè no hi ha grups d'electrògens suficients per donar corrent, per fer llum en aquestes zones que a les fosques són massa perilloses de remenar, perquè, òbviament, trepitjar alguna cosa que és inestable pot fer que vagi tot a terra. Imagineu-vos edificis de 7-8 pisos que quan cauen no cauen de manera escampada. Cau tot a sobre, sí, sí. I òbviament el que passa és que queda una altura molt alta que si passés alguna cosa més podria ser un problema encara afegit.
En fi, doncs aquesta és la situació en una d'aquestes moltes ciutats que han quedat afectades per aquest terratrèmol, en aquest cas a la part de Turquia, i amb aquesta visió des de primera vista que té el Jordi Armenteres, enviat especial de RAC1 a Turquia. Jordi, moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu punt de vista i cuida't molt.
Anna, gràcies a vosaltres. Deixa'm insistir que som a 150 quilòmetres sí, sí. de l'epicentre. I no hem arribat més enllà, bàsicament, perquè no es pot, perquè les carreteres estan tallades i perquè hi ha un punt pel qual ja només hi poden passar els vehicles d'emergència, els serveis de policia i les ambulàncies. I deixa'm dir encara una altra cosa, que habitualment quan a casa nostra veiem una ambulància, diem que, ostres, quina preocupació, passa alguna cosa. Aquí una ambulància és sinònim que s'ha trobat algú en vida, i una ambulància aquí és... una alegria per saber que algú que podria haver mort, doncs en aquell moment l'estan salvant.
Gràcies, Jordi. Que vagi bé. Fins demà. Bona nit. Doncs, en fi, aquesta situació que evidentment ens arriben moltíssimes imatges. De fet, ara tenim també les televisions posades aquí a l'estudi i anem veient imatges que arriben per tots els canals, nens, però que evidentment no deixen d'impressionar. No sé si voleu fer algun comentari breu sobre aquest terratrèmol.
Sí, jo sí, molt breument. Hem vist moltes imatges per televisió, hem vist moltes imatges als diaris, però us recomano de veritat la imatge de portada demà de La Vanguardia, que és el meu diari, evidentment, perquè realment resumeix només amb la imatge d'un pare agafant la mà de la seva filla sota les runes, la mà inerma, d'una nena totalment esclafada, resumeix el drama que pot arribar a suposar això per tota la gent que està patint aquesta catàstrofe.
La cosa és com es viu emocionalment això? Perquè, a més, com es viu des del punt de vista de la gent que ho està vivint allà i com es viu també des del punt de vista de gent com l'Armenteres, que arriba allà i s'ho troba,
De cop, sí, sí.
Jo realment admiro molt la capacitat dels companys periodistes que hi van a llocs així i tenen la capacitat de poder-ho explicar sense desfer-se. Perquè només de veure les imatges és veritat que t'entren ganes de plorar, no? De vegades, aquesta imatge que estaves descrivint tu ara, que és la portada de La Vanguardia de demà, només de veure-la segurament provoca emocionalment un xoc.
Un xoc, sí, sí.
Quan estàs allà, quan són els teus veïns, els teus amics, la teva família, la que està vivint això, és molt dur. I quan arribes allà, ha de ser també molt dur veure-ho i després poder-ho explicar amb aquesta capacitat que tenen gent com l'Armenteres, no?
Sí, perquè no només és per les imatges que podem veure o per la gent que s'ha mort o la gent ferida, sinó també per la gent que ho ha sobreviscut. És a dir, de sobte la terra s'ha mogut sota els teus peus suposo que et queda la sensació que pot passar en qualsevol moment, i això superar-ho ha de ser complicadíssim, no? Si ja nosaltres estem xocats des d'aquí, imagina't la gent d'allà, que estic pensant sobretot en la gent que ho ha sobreviscut, que dius, és que et deus quedar tocat per tota la vida.
Sí, el que deia també ara el Jordi, no? Que a banda que hi ha gent que potser ha perdut tota la seva família, bona part de la seva família, en quina situació es queden ells, no? Perquè aquests dies hi ha molta gent que està dormint al ras, precisament per por que hi pugui haver rèpliques i que si dormen en un espai tancat, doncs aquests edificis també es puguin enfonsar. Per tant, que quan passen catàstrofes en altres punts del món o en països doncs, com el nostre, que hi ha més recursos, zones on no et pots recuperar com a mínim físicament, pots estar una mica millor, doncs imagineu-vos la diferència amb aquests països on la situació més enllà del que ha passat i més enllà de les morts, doncs també és molt complicada pels supervivents. En fi, passen gairebé 4 minuts d'un quart de 10 de la nit. Fem una pausa breu i de seguida, com dèiem, ja tenim aquí a RAC1 Ernest Maragall, candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Barcelona.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Moure'ns. Quan han deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de febrer. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Aquesta primavera obrirà al públic el Castell de Lloret. Un audaç i il·lusionant projecte que combina l'entreteniment, la conscienciació sobre el canvi climàtic i una experiència immersiva amb la sincera vocació de convertir-se en un pol d'atracció internacional. Castelldelloret.com.
Febrer és el mes blanc i a Montse Interiors apliquem un descompte de fins al 60%. Consulta condicions. Articles essencials, aquells que no poden faltar a casa teva. Ara és el millor moment. Jocs de tovalloles abans des de 23,95 euros, ara 14,95. I funda nòrdica dues peces des de 14,50 euros. Vine al mes blanc de Montse Interiors, a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com. I recorda, fins al 60% de descompte, només fins a final de mes o exaurir existències.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició a Vull TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina de Vull TV.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Minuts de les 9 de la nit, fa tot just una setmana que parlàvem també aquí en aquest estudi amb Jaume Collboni, candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona. Ahir Xavier Trias, que presentava oficialment la seva candidatura en un acte públic, i avui, com dèiem, tenim a l'estudi el candidat d'Esquerra, Ernest Maragall. Senyor Maragall, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per acompanyar-nos. Ara de seguida entrarem ja en matèria, però estàvem parlant precisament d'aquestes imatges que ens estaven arribant també des de Turquia. Estàvem parlant d'aquesta zona on ha afectat el terratrèmol, no?
Sí, jo no tenia més remei que recordar una estada, una visita com a... en nom del Parlament Europeu, amb un grup de parlamentaris europeus l'any 2015-16 en aquesta zona, en un camp de refugiats a prop de Gaziantep, precisament, que sembla que és un... I estava intentant imaginar què deu estar passant en aquell camp de refugiats, si és que encara està obert com a camp de refugiats, que són refugiats sirians, perquè allò era just després de la crisi de la guerra de Síria, i per tant allò ja era prou impressionant en aquell moment, imaginar-m'ho ara, doncs, en fi.
Ahir parlàvem precisament amb un responsable de Médicos del Mundo, que ens explicava doncs que ells tenen alguns hospitals en aquesta zona de Síria i que són hospitals, clíniques, més aviat, que havien quedat...
Turquia, era
la part de Síria, que havia quedat afectada. La part de Turquia
en tinc més constància perquè des de l'àrea metropolitana, que en soc responsable dels temes internacionals, tenim un servei de cooperació que té accions de cooperació funcionant i amb projectes concrets al nord-est de Síria, més aviat en la banda que avui està dirigida, controlada pels kurds, però que és també la zona on el terratrèmol ha afectat molt directament. I estem doncs en contacte amb les organitzacions locals per veure si estem en condicions de fer alguna cosa.
Doncs, en fi, esperem també que no s'oblidi aquesta zona, perquè és veritat que s'està parlant molt de Turquia, però també hi ha tota aquesta part de Síria doncs, que ja està prou afectada també per la guerra. En fi, demà farà tot just una setmana que el PSC i el seu partit i Esquerra van signar aquest acord dels pressupostos per la Generalitat. Sí. A banda del quart cinturó, també del Hard Rock, un dels punts més controvertits, que ha estat el de l'aeroport de Barcelona. La setmana passada el president Aragonès insistia que aquest acord parla de guanyar capacitat, però precisament Jaume Collboni ens deia fa tot just una setmana que no es pot augmentar la capacitat sense ampliar l'aeroport. I jo li pregunto a vostè si té alguna pista més de què ha de passar exactament amb l'aeroport després d'aquest acord. Com es concretarà aquest acord? Si amb una ampliació o com? De quina manera?
Una pista, no. El que tinc és una dada, que és l'acord que es va signar.
Sí.
Que no el va signar el senyor Collboni, que el va signar el senyor Illa i el senyor Aragonès, i que estableix ben clarament que s'ha de partir de zero, que s'ha d'atendre aquest objectiu de guanyar capacitat, de guanyar especialment aquesta connexió intercontinental, que tothom, amb la immensa majoria, estem d'acord que l'aeroport de Barcelona ha de tenir, necessitem, però que això ara ha d'establir-se a partir d'una proposta que un grup d'experts, que encara està per funcionar i per designar i per començar a treballar, doncs ha d'acabar concretant. De manera que tot això són batalletes semàntiques que em sembla que són, no passen d'això.
Però com es pot, és que el
projecte inicial d'Aena està retirat, està al calaix, està tancat, està oblidat, eh? I que ara comencem i parlem d'objectius, de necessitats i de possibilitats, i això primer hem d'escoltar, hem de participar a través de també d'experts designats des de Catalunya, naturalment, i a partir d'aquí doncs tindrem l'oportunitat de constatar quina és la millor solució tècnica per cobrir aquests objectius que segurament molts compartim. Ara, escolti'm, el pressupost és molt més que això. Jo li vull preguntar per això, deixi'm que li pregunti. Però jo deixi'm estar orgullós del pressupost aprovat per algun...
Sí, però és que a mi no m'acaba de quedar clar què passarà amb l'aeroport. És a dir, com es pot guanyar capacitat sense ampliar-lo?
Ha quedat clar què passarà. Doncs sí, però em sembla que aquesta és una pregunta legítima, però em sembla que ha quedat ben clar en la lletra i encara més amb l'esperit de l'acord, que el que es tracta és de com estem en condicions de reunir les condicions tècniques que garanteixin els objectius. I els objectius són connexió intercontinental, són sistema aeroportuari català, connexions ferroviàries de Girona i Reus, són respecte al medi ambient, tot això hi és en l'acord. També hi ha d'haver-hi un element de precaució o de tensió al desenvolupament urbanístic que també que proposava en el seu projecte inicial i que també ha quedat doncs retirat de moment i que haurem de discutir. Però tot això està obert i aquesta és la bona notícia, això és una dada, no és una opinió. A partir d'aquí podrem esbrinar exactament en què consisteix la proposta que se'ns posa sobre la taula. És un criteri de mètode, no és una decisió encara ara del què s'hi farà, és de com treballarem per fer el que necessitem.
Espero que quan arribi el moment ens ho puguin explicar.
Exactament, quan arribi el moment, perquè això vol dir una comissió que ha de treballar, que ha de tenir un mínim de temps i el respecte necessari i la calma per fer-ho bé.
Més enllà de l'aeroport, sí. Fa temps que Barcelona té problemes de mobilitat. Mentre no hi hagi un transport públic més potent, sobretot per la gent que ve de fora de l'àrea metropolitana, quina solució hi veu Maragall perquè no hi hagi aquests problemes de mobilitat a la ciutat?
Hi veig una solució, i una solució global per la ciutat. No aquesta petita col·lecció d'actuacions puntuals i de desordres i d'efectes secundaris i contraproduents cada cop més negatius i cada cop més evidents amb les polítiques que s'estan seguint ara. I veig una visió global, no només de l'Eixample, com està succeint ara, sinó del conjunt de la ciutat, que ens condueix a efectivament una reducció del volum global de trànsit i avui, per tant, una reducció de la contaminació. I veig una gradual però accelerada substitució de vehicles contaminadors per vehicles elèctrics sense contaminar, i veig la posta en marxa real de noves alternatives i noves modalitats de transport individual i col·lectiu.
Com ara?
Urbà i interurbà. I em sembla que aquí hi ha algunes coses que ja estan previstes des del punt de vista... Tenim el dèficit conegut i històric i escandalós de Rodalies, però també tenim noves peces a fer. Algunes d'elles, per exemple, en el pressupost d'aquest any, com les dades aquestes sí importants per Catalunya i per Barcelona, com per exemple la connexió de ferrocarrils de la Generalitat entre la plaça Espanya i Gràcia, sí. Això pot facilitar, si tot això són elements que han d'anar gradualment reduint la demanda de trànsit. Ara els que venen a la ciutat ha de ser un estatut, Barcelona ha de ser oberta, ha de fer possible la mobilitat, ha de fer possible l'arribada. Cada dia arriben a Barcelona centenars de milers de ciutadans, més de 500.000, sí, que venen a ocupar els seus llocs de treball. o venen visitants o turistes, no? De manera que això, no, el que no pot fer a Barcelona ara és que sembli que està, diguem-ne, bloquejant, no? O deturant, o està convertint l'Eixample en una mena de trinxera per evitar que arribin. Això és absurd, eh? I per tant hem de garantir la mobilitat i al mateix temps hem de garantir el progrés real en termes de pacificació, en termes de reducció de la contaminació i en termes d'aparició real d'alternatives de transport públic i individual de les dues modalitats, que són, i per tant això també vol dir bicicletes, vol dir, però també en aquest terreny hi ha molt a fer, perquè ara n'hi ha menys del que podria haver-hi, perquè falta, manca un disseny més global també d'aquests itineraris d'aquests carrils bici, que molt sovint estan interromputs o mal... Ahir estàvem a la Zona Franca.
Sí.
El passeig de la Zona Franca. Doncs me pregunté si es va interessar si els carrils bicis estan ben posats. Vostè baixa de l'autobús en aquest passeig i ha de mirar que no arribi una bici, perquè és la parada just a sobre del carril bici. De manera que hi ha incongruències, hi ha itineraris interromputs, hi ha manques de connexió, hi ha molt a fer en aquest sentit. En lloc de tantes pintures i colorets, jo crec que hi ha una gestió possible i solvent a desenvolupar. I realment, i a més, ja aquesta qüestió de Barcelona ha dimitit de l'àrea metropolitana. No té veu ni quasi presència a l'àrea metropolitana. I aquesta és una qüestió que no resoldrem sense una aliança explícita amb l'àrea metropolitana i que no resoldrem sense una aliança encara més explícita amb el govern de la Generalitat. I aquesta és la meva oferta de fons, és aquesta. La possibilitat d'una aliança de fons, una aliança de gran abast entre el país i la ciutat, entre la Generalitat i l'Ajuntament, i després amb la resta d'ajuntaments. Però ara, d'entrada, i per aquest objectiu que vostè planteja, el de la mobilitat, i per molts altres, per l'habitatge, per les polítiques de canvi climàtic, fa falta, és imperiosa aquesta aliança.
I ara no hi és.
Ara no hi és perquè estem instal·lats en aquest joc del govern actual, però també el que ens anuncia el senyor Collboni o altres que es basen en l'enfrontament, o es basen que manem uns a quins per contrastar amb els que manen allà, quan el que avui necessita el país, el que avui necessita Barcelona molt especialment, és la capacitat, la suma que es converteix en multiplicació, per entendre'ns, de capacitats, de recursos, de coordinació d'esforços i d'estratègies. Hem d'establir les estratègies de comú acord en funció de l'interès general del conjunt de l'àrea metropolitana, de la ciutat de Barcelona molt especialment.
Segons l'últim baròmetre de Barcelona, que es va publicar a finals de desembre d'aquest any passat, del 2022, sí, més de la meitat dels barcelonins van suspendre la gestió d'Ada Colau i un 50,4% dels enquestats van dir que l'Ajuntament ho ha fet o malament o molt malament. Està per clar, vostè, sí, què signifiquen aquests resultats?
Signifiquen que s'ha acabat un període de 8 anys, que s'ha acabat un mandat molt especialment de la senyora Colau, però del govern Colau-Collboni, que això ja ha donat de si tot el que podia, i a més el que ha donat de si molt sovint ha sigut en detriment, en defecte de l'interès de la ciutat. I la ciutat ara, amb una immensa majoria, està en contra de la gestió d'aquest govern. Els partidaris que estan a favor de la gestió actual som cada cop menys, som un nucli molt reduït. De manera que el que es planteja és el canvi. I és que l'expatriat és qui representa el canvi i qui representa alguna opció real, no tant per passar comptes amb el passat, sinó per decidir què és el que avui Barcelona necessita, cap on s'ha d'orientar, quins reptes ha d'afrontar, amb quines estratègies, amb quines polítiques, com les que estàvem dient, de mobilitat, però també d'urbanisme, de com creem ciutat, allà on es pot, que es pot, de l'habitatge, molt especialment, per exemple, de qüestions associades amb el model productiu de la ciutat, que l'hem d'enriquir, l'hem de potenciar i l'hem de fer créixer en unes determinades direccions. Tenim clar en quines direccions. El nostre projecte de parlar clarament d'economia del coneixement, d'economia de les persones, de la nova construcció de l'habitatge, però també de la rehabilitació. És a dir, que hi ha un debat de fons, que jo crec que és el que interessa a la ciutat, és què fem a partir d'ara. No com castiguem el passat. Castigar el passat no té cap gràcia.
Però vostè em deia, el model Colau-Collboni està esgotat. Aleshores, sí, jo li pregunto, per què els hi ha donat suport a tots els pressupostos d'aquesta legislatura? Perquè potser hi haurà molta gent que no acabarà d'entendre això.
És possible. El que hem fet jo crec que és molt clar. És un exercici de responsabilitat des del primer moment. Nosaltres el que hem fet és
però votar uns pressupostos s'entén com donar un suport.
No, no és participar de les decisions que afecten a com es gasten ni un sol euro d'aquests pressupostos. Una cosa és contribuir en nom de la ciutat i al servei de l'interès general de la ciutat a que la institució que la representa tingui la màxima capacitat i la màxima potència i, per tant, també la màxima responsabilitat. A partir d'aquí, nosaltres no estem a la Comissió de Govern. Nosaltres no hem pres cap decisió, ni de les de caràcter urbanístic de les obres
que estan en curs. Però sempre hi ha decisions que es poden negociar. És a dir, si donem suport, doncs, no?, intentar negociar que hi hagi coses que potser no s'han fet sota el criteri d'Esquerra i que es podrien haver fet d'una altra manera.
Nosaltres hem posat sobre la taula, a més de donar suport a uns determinats pressupostos, de la mateixa manera que ho ha fet Junts, que ho ha fet altres grups del ple de l'Ajuntament, per cert. Però nosaltres el que hem fet és tenir iniciativa de proposta, Per exemple, posar sobre la taula l'increment de la taxa turística. I això està representant un increment molt important de recursos que la ciutat podria estar destinant al manteniment de l'espai públic i a la millora dels barris més afectats per aquesta massificació. I això no s'està fent correctament. O, per exemple, la taxa Amazon, que acaba de posar, que és una iniciativa d'Esquerra Republicana. O, per exemple, la compra de locals comercials buits, que s'ha gestionat fatal. Una cosa és que siguin propostes al plenari per iniciativa d'Esquerra Republicana i una altra cosa és que la gestió i l'aplicació concreta, l'execució d'aquestes partides i dels pressupostos en el seu conjunt tingui res a veure amb la responsabilitat d'Esquerra Republicana. Jo no em sento en absolut responsable de la gestió, al revés, em sento particularment i creixentment crític amb aquesta gestió. I em sembla que tornaria a fer el mateix, perquè el pressupost de la ciutat ha passat de 2.700 milions de l'any 2019 a 3.500 de l'any 2023.
Sí.
Què se n'ha fet d'aquests quasi 1.000 milions més? Els hem notat, els ciutadans de Barcelona? Els hem vist reflectits en algun llegat, diguéssim, apreciable, significatiu? Jo crec que no. Hi ha hagut la pandèmia, hi ha hagut la crisi, hi ha hagut molta despesa necessària, segurament, és veritat. Però no hi ha hagut ni molt menys una orientació, un projecte, una manera de governar la ciutat que permetés a la ciutadania sentir-se'n identificat o criticar-lo. Però el que hi ha és distància, el que hi ha és disgust a la ciutat, el que hi ha és un evident allunyament i pèrdua de confiança en aquest govern.
Per tant, durant el que s'ha fet durant el govern de Colau, què canviaria vostè si és alcalde o si pogués canviar-ho?
Home, canviaria, doncs miri, començant per les polítiques d'habitatge, que han sigut un fracàs absolut en termes de la pròpia pretensió del govern, tal com els va anunciar fa 8 anys i fa 4 anys, i en termes de la necessitat real de la ciutat. Però també la manera de, per exemple, de gestionar la mobilitat que dèiem abans.
Sí.
O, per exemple, la manera de concebre la gestió de les decisions urbanístiques més significatives, que o bé s'han pres d'una manera molt limitada o no s'han pres, simplement. Tenim tot el nord de la ciutat, tot el triangle diagonal meridiana Besòs, que està projectat en bona manera i amb urbanisme més o menys decidit, però que va a un ritme lentíssim i que no es concreta amb el creixement que avui el Barcelona necessita en termes de qualitat i en termes de model productiu. I a més, el que sí ha crescut en aquests anys, en aquests 8 anys, molt especialment, és la desigualtat. El que sí que ha crescut és la qualitat, la dignitat i les condicions de vida d'una part molt important de la ciutadania de Barcelona. Tenim una ciutat meravellosa en molts sentits, tenim uns sectors econòmics potentíssims, tenim centres de recerca, tenim noves tecnologies, tenim nous emprenedors, tenim un sector magnífic, i al costat d'això tenim una oceà de precarietat, de desigualtat, d'irregularitat, de ciutadans han marxat masses, centenars de milers de gent d'aquesta ciutat en els últims 20 anys. Han marxat més de 500.000 i han arribat també a l'entorn de 500.000. I això, per tant, és un canvi en profunditat d'aquesta ciutat. Ningú sembla adonar-se'n d'això, del que significa. Però al mateix temps això està comportant efectes en temes de... Des del punt de vista... Per què està la ciutat més enfadada, la ciutadania?
Sí.
Per els aspectes més elementals, no només per les estratègies grosses. Està enfadat perquè té una percepció de manca de seguretat i té una percepció que és més que una percepció, que és una evidència de que la ciutat no està, de que la ciutat no està neta, que l'espai públic no té el manteniment adequat, que parcs i jardins no actua correctament amb la gestió dels parcs i del verd de la ciutat, que la mobilitat és un problema en comptes de ser un atribut, de manera que tenim aquí tots els elements per justificar, per explicar això que vostè em deia en termes d'opinió pública majoritària en contra de la gestió de l'actual govern. Per això està tan clar i és tan evident que, per tant, quasi diria que deixa de ser un debat relativament interessant. L'únic debat interessant és cap on anem ara, què fem, com construïm, què li oferim a Barcelona, quina confiança li oferim, quina ambició, com recuperem l'orgull i l'autoestima. I amb això crec que jo estic absolutament convençut que tinc el projecte, la capacitat, l'equip, les idees i les concrecions que permetran que tot això es faci evident en aquestes setmanes i mesos.
Ja sé que no els agrada gaire parlar de possibles pactes i que tots se n'escapen una mica, però deixi'm que ho intenti. Per exemple, Trias ha dit en més d'una ocasió que això és com un cara o creu amb Colau. A vostè li sap greu que se l'exclogui d'aquesta batalla o que això s'hagi convertit en un gairebé o Trias o Colau?
Això està dient exactament el contrari de tot el que acaba d'explicar. És a dir, el senyor Trias no li interessa Barcelona, no li interessa el present ni el futur, li interessa el passat. Vol repetir el que ja va fer, el que ja va passar en els mandats anteriors. Ell va ser... El 2011 el senyor Trias va pactar amb el PP, va tenir el recolzament explícit del PP. El 2015 va perdre amb la senyora Colau. I ara vol reeditar això. Bueno, escolti'm, jo crec que el que estem ara, i a més, com acabem de veure, tenim un nou element sobre la taula molt divertit, que és els companys del Partit Popular, que anuncien el seu suport. És a dir, estem davant d'una mena de nou tripartit. PSC, PP, Junts. I això és el que el senyor Trias ens està oferint. Ell mateix va dir que també que estava molt disposat a donar suport al senyor Collboni. De manera que és aquesta la situació. El que passa que això és, quasi li diria que s'acaba configurant com un pacte anti-Maragall, diguem-ne. S'acaba configurant com una suma d'altre cop com el 19 per repetir la mateixa suma de recursos i de posicions que impedeixin que arribi un alcalde diferent, un alcalde nou, perquè Esquerra Republicana encara no ha tingut l'oportunitat. I perquè jo mateix tenim al cap i sobre la taula i sobre la taula de la ciutadania, doncs una capacitat i una oferta que a mi em sembla que és molt més interessant que aquestes batalles obsoletes o que miren enrere o de passar comptes. Amb la senyora Colau ja s'ha acabat. Obsessionar-nos amb un combat contra algú que ja no té massa res a afegir no té massa sentit.
El que sembla evident, però, per les enquestes que han anat sortint i que em sembla que això sí que no canviarà gaire, és que ningú podrà governar en solitari. Per tant, es necessitaran d'aquests pactes. Jo li pregunto, si vostè torna a guanyar, com va passar el 2019, es veuria, per exemple, governant amb els vots del PSC, amb el suport de Collboni, per exemple?
Jo em veig guanyant. Jo em veig fent tot per plantejar aquest projecte del que li parlava, amb
sí,
tota la concreció i tota l'ambició, i em veig, per tant, amb l'objectiu d'aconseguir una situació de preeminència, d'arribar en primer lloc, i de fer-ho amb prou claredat i amb prou, de manera que sigui, des d'aquest punt de vista, indiscutible. I, per tant, que no permeti o que faci impossible conxorxes, operacions com les que es van produir el 2019.
Però això és bastant improbable que passi ara mateix. És a dir, que un partit guanyi amb una majoria absoluta, per exemple, per poder...
Jo no ho dic absolutament clar.
Per tant, necessitarà el suport d'algú.
El que persegueix és una majoria més clara. En funció de quin sigui el reparto dels altres tres... grups, o els altres quatre, perquè també si el PP també juga en aquestes condicions, com ells mateixos deien, doncs haurem... A veure, també hi ha, sembla que hi hagi qui aspira a fer davalls, no?, per entendre'ns. Bé, molt bé, però per tant és per això que és més important decidir la claredat en què nosaltres quedem en primer lloc. I a partir d'aquí, i en funció de la decisió de la ciutadania que atribueixi forces i pesos específics a uns i altres, doncs estarem en condicions d'escatir o de...
Li pregunto d'una altra manera. L'incomodaria el suport d'algun dels grups municipals perquè vostè pogués ser alcalde? Hi hauria algun grup que l'incomodaria?
L'únic que m'incomodaria és no guanyar en claredat.
Vaja, ja veig que no. Que d'aquí no,
I és el que intentaré. Però és que en aquests moments tot això és com suposo que està d'acord, és evident, és absolutament especulatiu. No? Precisament perquè estem al punt de partida, és de tanta proximitat que fa relativament... Per això dona interès en aquest debat. El que jo entenc que ha de ser aquest debat. Farem un debat sobre Barcelona i sobre les qüestions que té. Parlarem de canvi climàtic i transició energètica, parlarem del rol de Barcelona en aquell país i d'aquesta aliança Catalunya-Ciutat-Generalitat-Ajuntaments, parlarem de sobirania energètica, parlarem de transport públic i de responsabilitats compartides, i parlarem de com governem o com prenem les decisions sobre transport públic i mobilitat en el conjunt de l'àrea metropolitana, parlarem d'habitatge en profunditat, i per tant parlarem de com afrontem tant els temes de desnonaments com els temes d'habitatges d'emergència, com els temes d'habitatge accessible amb l'escala en què avui no podem parlar, i és de tot això del que hem de parlar, i de com i de quins instruments, amb quin finançament. Jo crec que estic en condicions d'oferir el lideratge per abordar aquest debat amb tota la concreció i tot el detall que convingui, i també estic en condicions d'oferir com a valor alternatiu el de la complicitat, la suma de lideratge i complicitat.
Però creu que el seu votant, per exemple...
Que és el que la ciutat no té ara.
Però creu que el seu votant, per exemple, no li interessa saber, abans d'anar-lo a votar, si vostè, per exemple, acceptarà uns vots de Xavier Trias per ser alcalde, o si vostè acceptaria uns vots de Colau per ser alcalde?
L'interessa, i el que jo crec que l'interessa al votant és dir, nosaltres, potser a diferència d'altres, això és cert, nosaltres ens adrecem a una immensa majoria de la ciutadania. De fet, ens adrecem a tota la ciutadania que viu de la seva feina, o que ja ha viscut i que ja és pensionista, o que és estudiant encara. Els joves d'aquesta ciutat necessiten saber què se li ofereix. I, per tant, el que aspiro és que la ciutadania decideixi en funció d'una oferta global, completa, clara, que tracti de representar el seu interès, i, per tant, l'interès general de la ciutadania. I, a partir d'aquí, que dipositi el seu vot amb la màxima confiança. No crec que la ciutadania voti en funció d'aliances, vota en funció de projectes, vota en funció de l'oferta que li sembla més raonable i en aquest moment més representativa del canvi que la ciutat demana a crits. La ciutat demana a crits canvi, demana una nova orientació, una nova governació, una nova capacitat d'entesa, de recuperar la confiança en la relació entre ciutadania i institució. I crec que això nosaltres estem en condicions d'oferir-lo. I per tant entenc que aquesta ha de ser la motivació de vot principal.
En cas que no guanyés, o en cas que guanyés però uns altres assumissin l'alcaldia, es veu 4 anys més a l'oposició?
Jo em veig exercint de representant i honorant el meu compromís amb absoluta fins al fons. I fins a,
però si no és alcalde, es quedarà 4 anys més al consistori.
Doncs sí, perquè escolta, jo si em presento és per això, no? Oi que les mandats duren 4 anys? La meva responsabilitat és aquesta. Després es poden produir les condicions que sigui, però la meva intenció i la meva voluntat és actuar de representant. I això, per cert, és una altra diferència. Tant el senyor Collboni com el senyor Trias han dit coses que a mi em sorprenen en aquest sentit, és a dir, que es presenta només per guanyar. Jo vull guanyar i crec que estic en condicions de guanyar, però si no, hauré de respectar la decisió democràtica de la ciutadania. Però ells sembla que ho posen com una mena de condició absoluta: o guanyo o me'n vaig. A mi no em sembla ni massa respectuós ni massa, diguéssim, ni massa coherent amb el que representa la institució Ajuntament de Barcelona, que jo crec que mereix un respecte com el que he tingut jo aquests 4 anys. Jo hagués pogut decidir això, Jo avui em sento més preparat, amb més capacitat, amb més coneixement, amb més connexió amb la ciutadania, perquè he estat 4 anys aguantant en el paper d'oposició, impulsant, proposant, donant el vot favorable quan m'ha semblat que era bo per l'interès general, i no se m'acudiria per un moment deixar-ho córrer. I em sembla que aquesta és l'actitud que els ciutadans esperen dels seus representants.
Què li respon vostè a la gent que el critica o que per presentar-se com a candidat amb 80 anys?
Els respon això que li acabo d'explicar, que jo estic en condicions d'encapçalar, de liderar el que anomenem Via Maragall, com en dèiem l'altre dia, que ha de ser un projecte global que respongui amb aquest interès, amb aquesta ambició i amb aquesta recuperació de confiança, i que a més inclogui molt explícitament un equip, projecte i equip, i per tant una garantia de mirada. És un projecte que, com a tal projecte, ha de mirar no a 4, sinó a 8 i a 12 i a 16 anys, diguéssim, i per tant ha de mostrar els elements que permetin que això sigui entès i valorat en aquest sentit de llarg recorregut. I per tant la meva responsabilitat és que això tingui, que es vegi reflectit en la candidatura, que quedi clar que aquí estem parlant d'un procés d'un equip que té una coherència, una ambició i una, en fi, una capacitat de generar retorn efectiu durant molt de temps.
Passo la paraula als tertulians. Sí. Us deixo que feu una pregunta a cadascú. Comencem per tu, Jordi.
Bona nit. Esquerra Republicana ara mateix és un partit amb molta influència, governa la Generalitat i a més doncs, té capacitat d'influència a Madrid i també ha influït, m'imagino, en diverses mesures aprovant pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, l'influència en té. Ara mateix...
centralitat, no? Per entendre's, té aquest paper central d'alta responsabilitat en el conjunt de la...
qualsevol cas té poder d'influència i en teoria de modificar moltes coses. I ara, últimament, doncs, s'ha negociat el pressupost de la Generalitat amb aquesta condició d'intentar estudiar com fem un aeroport més competitiu i suposo que acabaran debatent del model i de com s'amplia o no s'amplia o com es crea major capacitat. Però és que no podem decidir ni sobre el nom de l'aeroport. Llavors, a mi em sorprèn que...
Això també està en l'acord, no? La possibilitat de parlar de gestió, precisament.
És una reclamació que tant Foment del Treball com molts empresaris havien liderat de fa temps, i no només des del punt de vista empresarial, sinó també des del punt de vista gairebé de subsidiarietat i venint de partits independentistes, doncs sorprèn que estem parlant de pistes o de no pistes i mai parlem de la transferència de la competència tenint la influència que té Esquerra Republicana.
En l'acord que acompanya el pressupost que acabem de... que s'està començant a tramitar, consta també la necessitat de parlar de les modalitats de gestió del sistema aeroportuari català. De manera que sí que estarem en condicions d'entrar a parlar d'això amb tota la profunditat. Aquesta és la virtut, quasi diria que és el principal. És que hem arraconat, hem tornat a posar en el seu lloc, hem partit de zero. El projecte d'ENA i del govern central ha desaparegut. I ens comprometem a parlar de tot a partir d'aquest moment. De manera que és exactament el que vostè diu. En termes de responsabilitat i en termes de plantejar les qüestions de fons, no només el què, sinó el com i el qui. I el qui, evidentment, el qui, com es prenen les decisions sobre això és fonamental en aquest país. De manera que estem, jo crec que responent exactament en aquesta exigència que vostè planteja, i que Esquerra està exercint la seva responsabilitat, la seva centrada exactament en aquest objectiu, no? Jo crec que és molt molt evident. La pregunta que un es podria fer a partir d'aquí, tenint en compte que això va acompanyant uns pressupostos de 40.000 milions, és com és que Junts no està... sembla que segueix instal·lada en el no en aquests pressupostos. I per tant, a veure, jo ho dic d'una altra manera, si Junts diu que no al pressupost de Catalunya, el senyor Trias està dient que no a Barcelona, perquè aquests pressupostos són molt importants per Barcelona. Els pressupostos de Catalunya, vol que fem el recompte dels elements que hi ha, dels més de 500 milions de nova inversió directa a la ciutat, de les despeses ara més atribuïdes a les responsabilitats compartides en salut, en educació, del ferrocarril de la plaça d'Espanya a Gràcia, de les millores dels nous instituts, de l'Hospital de Sant Pau, de l'Hospital del Mar, etc., per cert, de les despeses en habitatge previstes també per la ciutat. És a dir, el senyor Trias estarà dient que no tot això?
Jo li preguntava a vostè.
Em sembla sobre l'aeroport.
A veure, Susana, que si no avançarem i tenim poca estona.
Si li prego, senyor Maragall, que sigui molt breu amb una resposta que és molt complexa, a una qüestió que és molt complexa, de fet, que és el tema de la percepció de la inseguretat que tenim els ciutadans que vivim a Barcelona. Quin pla té perquè aquesta percepció deixi de... Perquè les percepcions són percepcions, però si més no estan basades sempre en fets al marge dels números. Què pensa fer, si vostè arriba a alcalde, per acabar amb aquesta sensació d'inseguretat que hi ha a Barcelona?
Jo crec que el que penso fer és governar amb la màxima també responsabilitat i ambició aquest aspecte concret. Aquest és un dels elements, ho he dit abans molt de passada, que haurien de donar per suposats en una ciutat. La seguretat, la neteja, el manteniment de l'espai públic, això no hauria de ser alt debat, però ho és, i per tant l'hem d'afrontar en tota la seva dimensió. Jo crec que hi ha coses molt evidents aquí, i algunes més, diguem que massa senzilles, perquè són molt evidents. Més presència, d'acord?
Policial.
Més presència policial. Jo crec que això és una part segurament necessària, però ni de lluny suficient per canviar aquesta percepció. aquí hi ha elements de, alguns elements directament de la funció seguretat, que són aquest, que són la coordinació entre les diverses forces i que són el reconeixement de l'evidència de que a Barcelona s'ha instal·lat una delinqüència organitzada que no és simplement de, del dia a dia, ni del furt i, de la, i de la, del robatori senzill, diguéssim, sinó que és estructural, com en altres ciutats. Però això demana, per tant, responsabilitat també compartida i coordinació amb altres forces i amb forces de seguretat i europees i mundials. Perquè estem parlant de moltes de les, dels efectes de la inseguretat aquí provenen de decisions que es prenen a molts milers de quilòmetres de distància. I per tant, això s'ha d'afrontar també. Un altre element que és fonamental i que no està present en absolut i que del qual no en parlem mai, que és justícia. Tenim una justícia adequada i preparada per gestionar el tipus d'inseguretat que es dona en una gran ciutat com la nostra, com tenen a altres ciutats, per exemple, més en el món anglosaxó? Això està apuntat, però només apuntat a la Carta de Barcelona. Això s'ha de desplegar i en tot cas s'ha de dur a terme, amb carta o sense carta. Fa falta prendre decisions d'actuació, d'agilitat, d'especialitat, de coneixement real des de la Fiscalia i des de la Justícia per afrontar aquesta qüestió en tota la seva dimensió. I per això és complexa i per això és difícil fer-ho molt breu, la resposta que vostè em demana. Però la resposta és aquesta, i encara no he acabat. Encara
li demano que sigui una miqueta més breu,
si volem, senyor Maragall. Si volem sisplau. Seguretat, llavors podem parlar d'educació i d'habitatge? És a dir, la inseguretat és un efecte. Les causes són la complexitat d'una sociologia, d'una economia, d'una desigualtat. Desigualtat és fàbrica d'inseguretat. Precarietat és fàbrica d'inseguretat. Irregularitat és fàbrica d'inseguretat. Educació és fàbrica de seguretat. Habitatge és fàbrica. Connexió, formació, treball és la millor garantia de que la seguretat desapareix com a percepció i com a realitat.
Rafa, per acabar.
Jo, que sóc un indisciplinat, faré dues, però una es respon molt ràpid. Vostè parla de tenir un equip. Per tant, qui serà la seva número dos? Dic la perquè dono per fet que serà una dona. I la segona pregunta...
Serà una dona, efectivament.
I quin nom?
Serà una dona, efectivament.
Ja m'ho imaginava. Però com a mínim es respon ràpid.
Repetirà l'Hisenda Alemany?
Serà una dona, efectivament, sí. No, és que això té un procés, m'entengui'm. Jo haig de respectar els procediments interns i la meva pròpia feina de conreu, amb aquests termes que abans deia, d'un gran equip per un gran projecte.
Serà alguna cara coneguda?
Sí.
Bueno, ja és algo. Ja és algo. I l'altra, vostè parla d'aquesta gran aliança entre la Generalitat i l'Ajuntament, però què garanteix que no tornarà a passar que quan hi hagi interessos contraposats passarà com el novembre del 21, que vostè criticava un pressupost i va posar per davant, i cito paraules textuals seves, l'interès general del país per davant del que vostè estava dient del pressupost del govern de Barcelona, i va assumir la contradicció i va votar a favor perquè la Generalitat pogués tirar endavant el seu pressupost.
Sí, però això més aviat...
Qui diu que no tornarà a passar això?
Més aviat és una mostra de coherència amb el que jo deia abans, em sembla, modestament.
Però van posar per davant l'interès del país, diguéssim, del de Barcelona.
Perquè es va posar en evidència, com ara, com el que abans he dit, que el pressupost de la Generalitat conté elements, concrecions i quantificacions que són molt importants per a la ciutat de Barcelona també. I per tant, com ara mateix... i per això apel·lo a Junts perquè aprovi aquests pressupostos, com ara mateix, en aquell moment també, si finalment no s'aprovaven els pressupostos de la Generalitat, qui en sortia perjudicat era Barcelona. I per tant, la decisió de facilitar els pressupostos de Barcelona, a mesura que això servia per fer possibles els de la Generalitat, que eren imprescindibles per Barcelona, va acabar sent la més coherent amb la defensa dels interessos de Barcelona també, els de Catalunya, però els de Barcelona. I, precisament, aquesta és una il·lustració de l'argument que jo li dic. És un moment de sumar, és un moment de posar d'acord la capacitat, els recursos i la coordinació de responsabilitats institucionals i de competències entre ambdues institucions. El servei d'ambdues i el servei del país. Ara tenim un país molt més... Barcelona és... Escolta, tenim un metro que ve cada dia de Girona, en va bé. Barcelona és el país sencer, en molts sentits, Barcelona entren cada dia en molts centenars... Bé, ara ens tornarem allargats.
És Catalunya dins de Catalunya. Sí.
Barcelona és la capital de Catalunya, però ho ha de ser-ho amb totes les conseqüències. I ara Barcelona s'ha inhibit, es defensa de l'àrea metropolitana, sembla que li molesti que arribin cada dia els centenars de milers de ciutadans que arriben, I ara és el contrari. Barcelona, xita aperta. Barcelona, ciutat oberta, ciutat universal, ciutat catalana, efectivament.
Em fa falta la gran Barcelona del Pasqual Maragall, no?
La gran Barcelona, en qualsevol cas, sí. La via Maragall, que tenim, llavors.
Falten dos minuts per arribar a les 10 de la nit. Ho hem de deixar aquí perquè se'ns ha fet
sí, perdona,
molt
ja,
tard,
segurament,
senyora Maragall.
Segurament m'allargo perquè m'apassiono. No?
Li agraïm que hagi vingut avui al 9C. Gràcies, senyor Maragall. Fem una pausa i de seguida tanquem avui sí ja la tertúlia d'avui del 9C.
Moltes gràcies.
RAC 1. Té monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 13 al 17 de febrer, la Casa de Subhastes Soler i Llach organitzarem unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Els nostres experts examinaran els seus objectes al carrer Beethoven 13. Demani cita a info@soleillach.com o al 93 201 87 33.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Endinsa't en l'origen dels vins negres del Penedès amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Noir Prínceps de Canals i Moner, Mas d'Aranyó de Segura Viudes i el Bru de Tardor de Cava Rovellats. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1. No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Són les 10 de la nit, anem tardíssim, ja ho hem dit, però us demanaré un exercici de brevetat. En menys de 30 segons feu el titular de l'entrevista, el comentari. No hi ha el titular, va, us deixo més d'una frase, un paràgraf.
Hi ha idees que són una mica forçades. La idea aquesta, o eslògan, suposo que és més aviat un eslògan, de tripartit, tries, PP, PSC, francament a mi no em cola. És una idea original, però qui ara mateix està exercint tripartits és un altre tipus de formacions polítiques i em sembla una mica artificial plantejar un tripartit d'aquest tipus, francament.
Susana.
Dos titulars. El primer, Ernest Maragall no parla ni dos segons d'independència, no ha citat la paraula independència en tota l'entrevista, i el segon titular és aguantaré 4 anys més, no sé com ha fet anar l'expressió, sí, però ha estat això, tot i que no sigui alcalde.
Rafa.
Jo crec que la campanya serà llarga, perquè és veritat que té un discurs molt de diagnosi i segurament poca concreció. Entenc que queda molt per davant i que suposo que vol guardar-se, però crec que hi ha molta diagnosi i poca concreció. I la política de pactes, que no deixa clara, diguéssim, entenc que també forma part d'aquesta estratègia per intentar aparcar una mica, però sí, i tampoc acaba de resoldre aquest dubte que jo li plantejava de si els interessos creuats amb la Generalitat poden perjudicar una mica a Barcelona, tenint en compte que és del mateix partit, no? Jo sempre s'havia parlat de que la plaça Sant Jaume, sí que si a cada costat hi havia un color diferent, feia una mica de contrapès. Si hi ha el mateix color, de vegades es pot correr el risc aquest.
No marxeu encara, però passen 2 minuts de les 10, deixeu-me que primer actualitzem la informació. Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Ernest Maragall es quedarà a l'Ajuntament de Barcelona encara que no sigui alcalde. El candidat d'Esquerra per les eleccions municipals deixa clar que es presenta per guanyar, però en cas que no pugui optar a l'alcaldia assegura que es quedaria com a regidor. Ho ha dit en una entrevista al 9C de RAC1.
Jo em veig exercint de representant i honorar el meu compromís amb absoluta fins al fons. I fins a,
però si no és alcalde es quedarà 4 anys més al consistori.
Doncs sí, perquè jo si em presento és per això, no? Oi que les mandats duren 4 anys? La meva responsabilitat és aquesta. Després es poden produir les condicions que sigui, però la meva intenció i la meva voluntat és actuar de representar. I això, per cert, és una altra diferència. tant el senyor Collboni com el senyor Trias han dit coses que a mi em sorprenen.
Maragall ha evitat parlar de pactes, però ha disparat contra Xavier Trias, a qui ha recordat que l'any 2011 va pactar amb el PP, i també ha carregat contra de Colau. Diu que la seva etapa s'ha acabat. Ha justificat aprovar-li els pressupostos municipals per un exercici de responsabilitat.
D'altra banda, el temporal de pluja i neu que manté incidències a la carretera aquesta hora.
Hi ha 11 trams afectats per neu. Es necessiten cadenes a la C-38 des de Sant Joan de les Abadeses i a la C-28 al Port de la Bonaigua. També hi ha el pas restringit a vehicles pesants a l'N-260 entre Planoles i Guils de Cerdanya. El Consell Comarcal del Ripollès ja ha suspès per demà el transport escolar pel mal estat en què han quedat les carreteres.
Turquia i Síria, que s'afronten la segona nit amb milers de persones dormint al ras després del terratrèmol.
I ho fan amb temperatures que baixen dels 0 graus a aquesta hora. A hores d'ara ja són més de 7.200 persones les que han mort i unes 35.000 les que han quedat ferides. Turquia ha declarat l'estat d'emergència durant 3 mesos. Les tasques de rescat continuen i cada vegada hi ha menys temps per trobar supervivents. Fins ara, els equips d'emergències han pogut treure més de 8.000 persones d'entre la runa dels gairebé 6.000 edificis que s'han esfondrat.
I el funeral de Josep Maria Espinar serà demà al migdia.
Serà el tanatori Sancho d'Àvila de Barcelona, això després que avui centenars de ciutadans hagin passat pel Palau de la Generalitat a dir l'últim adéu a l'escriptor a la Capella Ardent.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Pel que fa als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui ets aquí a l'estudi.
Avui des de l'estudi, sí, home.
Què fareu avui, t'ho diràs.
Mira, tertúlia amb Joan Maria Pou, Toni Padilla, Edu Polo i Marc Guillén. Sucarem pa sobre la distància del Barça amb el Madrid, que ahir no vam tenir massa temps de fer-ho amb la gala de Mundo Deportiu. El Barça està a 8 punts del Madrid. Sí, home, sí, hem de sucar una mica de pa. Començarem a escalfar motors pel Barça-Manchester United de la setmana que ve. Queden només 9 dies, ja ho diré, per aquest duel dels setzens de final de l'Europa League. Hem de parlar de la investigació a la qual està sotmès el Manchester City per suposades irregularitats en el fair play financer. I tenim una entrevista molt interessant. Marta Frías és una àrbitra espanyola que s'ha retirat dissabte amb 42 anys i que portava 21 anys arbitrant des del 2009. Les ha viscut de tots colors, el futbol masculí i el femení, i avui parlarem amb ella.
Doncs us escoltem a partir de 2:15 d'11. Fins ara, Aleix.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Demà més pluges o no?
Sí, però d'un altre caire, podríem dir. Així com avui han sigut precipitacions abundants, continuades, no tot arreu, però en molts casos anar sumant litres. Mira, ara mateix en alguns sectors del sud del país va plovent amb una certa alegria. A Falset ja portaven pràcticament 40 litres per metre quadrat, i a més precipitacions damunt del mar que han d'anar entrant cap al Camp de Tarragona especialment. Nevava cap a uns 400-500 metres encara a la Terra Alta, al sud de la Terra Alta. A la resta de comarques de Tarragona la cota està cap als 800 metres aproximadament. Demà el que dèiem, un altre estil de precipitacions més irregulars. Ruixats al matí i migdia en zones interiors de les comarques de Girona, però sí, com avui eren masses de precipitació extenses, demà seran, doncs, això, més aquí i allà, una mica difícil precisar on, i aquesta situació de ruixats irregulars dispersos en zones interiors s'estendrà durant la segona meitat del dia a la resta de Catalunya. De prelitoral cap a l'interior podran apareixer xàfecs inconexos amb una cota neu de 600-800 metres, per tant, no parlarem de nevades importants com les que han tingut avui en alguns sectors del país, però es pot tornar a veure nevar en zones poc habituals, amb fred, no especialment rigorós de bon matí, però a migdia, tot i sumar algun grau, es manté l'ambient molt fred, menys temporal de mar, però encara onades que podran arribar als 2, 3, 4 metres d'altura i menys vent a la costa.
Doncs, en fi, estarem pendents. Llàstima que se'ns ha apagat,
sí,
aquesta
ja
llar de foc que,
no...
que teníem aquí.
Feia caliu, oi?
Una sí, feia una mica caliu, ara ja es nota la diferència de temperatura. Gràcies, Abel, que vagi
fins
bé.
Demà, bona nit.
Passen 6 minuts de les 10 de la nit. Anem tard, però, Jordi, abans d'acabar, perquè un dia ja en parlarem més en calma.
Oi que sí.
Tenim molts dies, però la setmana passada ens va quedar pendent de parlar del teu llibre i algú altre, editat per Univers i que es va posar a la venda, si no m'equivoco, dijous,
sí,
de la setmana passada. Content, de moment, bona
molt,
rebuda.
Molt. I la gent que l'està llegint m'està fent plorar i tot.
En tens algun aquí? Perquè avui m'he acabat les calces al sol i ara pensava, no tinc llibre per aquesta nit.
No el tinc,
a
la redacció. Sí? Hauràs de fer cua.
Ja. Ni aniré a comprar-ho.
És molt bo.
S'ha de comprar.
5 cèntims, de què va? A veure, resum.
I algú altre és la típica frase que es diu quan hi ha una crisi amorosa, en forma d'afirmació o en forma de pregunta. En aquest cas, el que intento més o menys és una cosa molt autobiogràfica i són els meus dos últims anys. En qualsevol cas, no sempre hi ha algú altre en forma de tercera persona, sinó que molt sovint l'altre que hi ha ets tu mateix. És mirant al mirall a vegades que veus algú altre, veus el teu jo actual, el teu jo d'infantesa,
i fins i tot de vegades doncs, records d'un germà que se'n va morir.
Doncs, en fi, Jordi, en parlarem un dia, perquè, com deies, és un llibre, és una autoficció, per tant, també parla molt de tu mateix.
Sí, ho parlàvem un amic l'altre dia, diu, sembla que no t'hagi costat gens, i em sentia una mica culpable, no m'ha costat gens perquè he sortit a raig, no? Però em diu, i tant que t'ha costat, diu, t'ha costat una vida. I clar, l'esforç que hi has ficat té molt més a veure amb el que has viscut més que no pas amb una cosa que realment doncs, ha sigut molt a raig i molt, molt de debò.
Doncs en parlarem un dia més a fons, que per cert, un llibre que surt amb molt bones dates, encarat molt per Sant Jordi ja.
Això ja, no.
Home!
Sí, però vull dir, jo el vaig acabar quan el vaig acabar.
Falten
no.
dos mesos i mig.
Les estratègies aquestes són coses de l'editorial.
No, però suposo però que sí fa il·lusió, no, també?
Fa molta il·lusió i a més a més ve acompanyat d'una banda sonora que té tota una playlist que em sembla que ajuda a acompanyar el llibre.
De jazz.
El jazz hi ocupa una part, no tota la música és de jazz, però sí que hi ocupa una part central, en el sentit que el jazz convida de vegades a prendre's la vida de forma més improvisadament i no tan planificada, i de vegades va molt bé això.
Doncs en fi, Rafa i Susana,
no,
ja ho sabeu,
sé,
eh?
No l'he llegit, però sembla un llibre terapèutic, i només un petit spoiler pel somriure que fas, no sé si és que has disfrutat molt escrivint-lo, però sembla que acaba bé, no? A nivell personal em refereixo.
És a dir, fa riure i fa plorar, que al final és la vida. Però jo he plorat molt i he rigut molt.
I ara toca riure
més. És molt de debò. Més que terapèutic, és molt de debò. I és el que realment em sembla que molta gent de la meva edat i la meva generació s'hi pot sentir reflectida. Que això també és important.
Doncs en parlarem un dia més a fons aquí al No ho sé. Rafa, Susana, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al No ho sé. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem amb la Laura Grau. Fins ara.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
RAC 1.
Ha rebut pressions per part de Laura Borràs o del seu entorn, Magda Oranic?
No vull dir que sí, perquè d'aquesta se'n sortirà, però sí.
Hola, Àlex de la Iglesia, bon dia, buenos días. Ahora hablábamos con Santi Segurola.
Que conozco bien.
Bueno, los dos fuimos dirigidos por ti.
Por eso.
Rodrigo Sorogoyen, bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Felicidades.
Muchas gracias. Bienvenido. No es mi cumpleaños ni nada.
No, pero bueno, es que es una barbaridad. Hola, Jorge Javier, buen día.
A ver, uno cuando es adicto, es adicto, es adicto. No es adicto a una cosa, adicto a algo, no. Es adicto.
La ministra Irene Montero. Ministra, buen día, buenos días.
Buen día, Jordi.
¿Cómo está?
Pues bueno, bien, preocupada por el nivel...
David Madí, buen día, muchas gracias.
Els Mossos, hi ha una perturbació d'una guerra d'afeccions interna.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. On passen les coses. RAC 1. Tots som 1.
Passen gairebé 11 minuts de les 10 de la nit. Per feina, ens queda poca estona. Laura Grau, què tal, com estàs? Bona
què
nit.
Tal? Bon dia.
Avui
bona
crec
nit.
Que... Com bon dia?
Jo sempre dic bon dia. Jo
que et quedes a dormir aquí ja avui.
Pràcticament, ja em sortiria a compte.
Podries
ja.
Allà al quartet aquest de guardar les jaquetes, posar-t'hi un matalàs
i algun ja, cop ho he pensat, dic, això està obert tota la nit, jo què sé. Vols dir que se n'adonaria
algú? Crec que no series la primera que passaria la nit aquí a la ràdio. En fi, avui crec que ens vens a parlar d'aquesta mena de guerra generacional, no? Que ja fa uns quants anys que s'ha produït sobretot a les xarxes i que aquesta guerra, no, que si els boomers, que si els millennials, que si llavors els boomers s'enfaden, que si diuen que llavors això nosaltres, tal, qual... Una miqueta tot això avui, no? Ens vens
sí,
a parlar?
Sí, sembla una xorrada, eh? Des de fora ja em fas cara de quina tonteria.
No, què dius
sí,
ara?
Home, sí, Anna, no passa res, no dissimulis. Molta gent ho està pensant des de casa seva, jo ho entenc. És una cosa una mica que et sembla cutre, una mica retrograda, no? Etiquetar la gent com per edats i fent veure que tothom fa el mateix i generalitzant les seves opinions i tal, però és veritat que internet ara mateix és la gran agora que tenim per parlar doncs, dels grans temes de la humanitat, no? De la vida, de l'amor, del sexe, de la política, de l'estètica, i és on ens hem de posar tots d'acord. Llavors, per etiquetar d'alguna manera com són les intervencions de les diverses generacions a internet, hem començat a fer servir aquests adjectius, no? Els boomers, que serien, doncs això, els nascuts entre els anys 40 i 60, que van néixer en postguerra, però que després van viure tota l'adolescència, tota la joventut, amb un creixement econòmic i un inici de la democràcia i tal, I després, doncs, els millennials, que són més els dels 80-90, serien els corresponents als seus fills, o els que ara actualment estan en plena adolescència i joventut, que són la generació Z. No? Hem sentit a parlar, sobretot, d'aquestes tres etiquetes.
Sí.
I tu, Anna, estàs una mica perduda, no?, entremig d'aquestes etiquetes.
Què vols dir, perduda?
Perquè, no, a veure, però anem a posar ordre. Tu de quin any ets?
Del 88.
Ah, no, encara. Ets prou millennial, no?
Què vols dir?
Vull dir, no, perquè avui ara parlava aquí fora.
Trobo que m'estàs tractant molt malament, avui.
No, perdó, perdó. Ho parlava aquí fora amb l'Aleix Pariser, que és del 83, i clar, ell està a la generació X. Que m'interessa parlar d'aquesta generació perquè...
Ah, és a dir, que et pensaves que jo era més gran i que t'aniria bé per parlar de la generació X.
Exacte. O sigui, ara hem definit una mica els boomers, no? Llavors, a dins dels boomers, que són els que tenen aquesta idea, que ja està quedant una mica antiga, de la meritocràcia, de que si treballes molt aconseguiràs el que vulguis, perquè és el que ells van viure i és el que ens han anat inculcant els seus fills, doncs es van enfrontar directament amb els millennials al principi d'internet, que van ser els primers d'ocupar els fòrums públics, sí, i carregar a saco contra els boomers, no?, dient, nois, això que ens veu vendre és tot mentida, estem veient que, a més, ens estem menjant dues crisis, estem vivint molt pitjor que vosaltres. Llavors, internet va ser una mena de via expiatòria dels millennials cap als seus pares i cap a tot el que els hi havien dit, i atacant molts cops a gent anònima, que no sabem qui són, però yeah, que els estàs dient el que els diries als teus pares, però sense que siguin ells directament, que això va molt bé perquè et quedes a gust i no has d'enfrontar-te a la discussió familiar de sobretaula i ja t'has descarregat, no? Llavors, també, ràpidament, els boomers, quan van començar a dominar els codis d'internet, i molts amb el temps lliure que tenen, que ja estan prejubilats o jubilats, van decidir, doncs, carregar també contra els millennials, dient que érem uns nens consentits i que veiem què ens pensàvem que era la vida, que si tots serien flors i violes o què. Llavors, el que et deia de la generació Z, i de la generació X, qui són aquestes persones? Per què no se'n parla mai de la generació X?
Explica-m'ho tu. No, perquè... Endavant, Laura.
Va, doncs, és una generació que li és igual tot. Fa il·lusió posar la nova del Lil Dami aquí al 9C.
Ah, perfecte.
I a més em sembla que il·lustra molt bé, doncs, una mica el trenar d'aquesta generació, que no és gens la del Lil Dami, però bueno, els hi va molt bé, jo crec, per autoexplicar-se, que és la generació després dels boomers, que potser ara tenen tant aquest discurs de la meritocràcia, de viure-ho molt bé, l'estat del benestar i tal, i ja comencen a olorar que les coses no van tan bé, però ells els hi va tocar una mica la loteria. O sigui, ells van tenir la sort de que, doncs, van poder estudiar, cosa que els seus pares molts no havien pogut fer, sí, no tenien encara el Pla Bolonya, que això també a nosaltres ens ha tocat bastant els nassos, tenien aquelles diplomatures que només eren 3 anys,
sí.
Per tant, van tenir les coses força fàcils i, a més, van entrar just al moment en què encara es podia aconseguir una feina estable relativament aviat. Llavors, clar, aquesta gent li és absolutament igual el que diguem a internet. Ells estan treballant amb els seus fills a casa, sense intervenir gaire en tots aquests debats que tenim entre boomers i millennials, i no es posicionen i no s'autodefineixen. Llavors, què passarà amb aquesta gent? Ja avui vaig a fer una mica de pitonissa.
Ah, això ja t'agrada, tu.
M'encanta. No, que jo entenc aquesta postura, no, de dir, nosaltres ara mateix això no ho necessitem, hem pogut aconseguir feina sense entrar una mica en aquesta dinàmica tòxica d'haver-te de posicionar molt bé les xarxes socials, perquè si no, no ets tan desitjable per una empresa, etc. Però què passa? Que aquesta gent encara els hi queda molt temps per jubilar-se, vull dir que encara els hi queden perfectament 20 anys o 15. Llavors, són els que ara mateix són els nostres jefes, majoritàriament, no? Són els que porten les empreses més grans, i estan començant a veure que s'han de digitalitzar, i que tot això que els hi havia sigut igual fins ara ja no els hi pot ser tan igual, perquè el món segueix i ells s'hauran de modernitzar. Llavors, és aquest tipus de gent que ara mateix ens està dient, volem apostar pel contingut digital, i després els hi dius, doncs obre't un perfil a Instagram, i et diuen, com es fa? Em pots ajudar?
Yeah.
És una mica frustrant, la veritat.
Bueno, mira, si et demanen ajuda, ja és molt, no? Perquè...
Sí,
però... Vull dir que si l'actitud és d'ajuda, encara...
Però molts cops no acaben d'entendre, jo crec, el que implica a nivell d'hores, no? Per exemple, vull dir, per ells és tot molt fàcil, obres una web i tu
vas escrivint i tal. És com un joc, no?, gairebé.
Sí, dius, bueno, és que no va així, això. Llavors, des d'aquí un toc d'atenció a la generació X, que no ens oblidem de vosaltres. El que també es nota molt és en els llenguatges d'internet la diferència que hi ha entre generacions, no? Per exemple, el WhatsApp sortia molt fa poc una mena de gag, de debat a les xarxes socials sobre que, per exemple, OK, la paraula O... Que...
Era ser molt borde, no?
Clar, no vol dir el mateix per mi que per la meva mare. A la meva mare, sí, li dic, vindré a dinar, i em diu, ok. i jo entenc que ja està, ja ho ha rebut, no passa res. Però clar, si una amiga meva li dic, no sé, et sembla bé demà anar a sopar? Si em diu oc, uf, jo em preocupo, jo la truco i li dic, tia, sí, tens algun problema?
O t'he agafat en un mal moment, o què està passant, no?
Igual que acabar les frases amb un punt. Què? Vull dir, què hem de fer amb la gent que segueix acabant les frases amb un punt? No sé, és com una cosa excessivament formal que sembla com borde i rància i no et convida gens a intentar apropar-te a aquella persona, no? I ja per últim, una cosa que em fa molta gràcia dels boomers i dels X és canviar aquestes fotos de bon dia i una posta de, i una sortida del sol, no? Una papallona, una planta, bona nit.
Mira, per sort jo ara mateix no tinc cap grup ni cap contacte que m'enviï aquestes fotos.
Perquè no? Va haver una època... T'has bloquejat o què?
No, perquè sí que hi va haver una època que entre els meus familiars de més edat, digues, els meus pares, els meus tiets, enviaven algunes i llavors ja hi va haver un dia que vaig haver de ser una mica contundent, que vaig dir, a mi no em torneu a enviar això. I ho van tornar a fer, els hi vaig tornar a dir, què us vaig dir, que a mi no m'envia... I a la tercera, doncs, ja ho van entendre i, escolta'm, potser fa 2 anys que no n'he rebut cap.
Doncs mira, molt bon cordó sanitari que vas plantar aquí. No crec que hagis tingut tant èxit en intentar evitar que t'escriguin en punts suspensius.
No.
Acaben totes les frases en punts suspensius, nois, què us passa? Vull dir, jo al final llegeixo aquelles frases com mentalment les llegeixo així. Hola, com estàs? Que avui vindràs a sopar... Com, tot allargat, no? En punts suspensius. Dius, però no esteu parlant en punts suspensius.
Jo crec
normalment
que també faig un ús excessiu dels punts suspensius, a vegades.
Ets una mica boomer en aquest sentit.
Sí.
Ah, una cosa que volia comentar...
Ara estic repassant els missatges,
És que no cal haver nascut els anys 60 per ser boomer,
No.
Vull dir que la gent encara s'ha quedat enclastada en aquesta idea de que ser boomer vol dir pertany a una franja d'edat, i ser boomer avui en dia ja és una actitud. O sigui, ja és un marc mental de vida d'això, escriure en punts suspensius.
Mira, és el que t'anava a dir abans, no? Que al principi sí que es feia com molt aquesta distinció dels boomers, sobretot quan va sortir el concepte, no? De vosaltres sou els boomers, nosaltres som els millennials, no? I ara és veritat que boomer ja es fa servir com a sinònim d'ets un carca, no? O ets, això que no te n'has assabentat, que no sé què, ets un boomer. Però clar, això li pots dir a una persona de 25 anys,
si cal. Sí. Hi ha boomers molt joves, vull dir, només que una persona enviï una cara d'aquestes rient amb llàgrimes, penses, què fas?
Sí, aquest estiu, vaja, em vaig sentir molt boomer. Perquè...
perquè no paraves d'enviar cares amb llàgrimes.
No, perquè em van dir que les cares aquestes no, que havia d'enviar una calavera i no sé què, i clar, em van haver de fer unes classes express de quins emoticones ara es podien fer servir i quines no.
No, poder fer servir les, pots fer les servir les que vulguis ara.
Després poder fer servir sense que et diguin que ets una boomer amb 34 anys.
Però vaja, que sembla ser que de moment poques generacions se salven a les xarxes socials d'una bona valoració, però encara n'hi ha una que és la reina d'internet, molt difícil de destronar actualment i que té tots els aplaudiments. Generació Z, Centennials, Zennials... Jo la veritat és que ja no sé com referir-me a aquesta gent, però jo crec que tothom entén més o menys que són els nascuts a partir del voltant dels 2000 fins al 2010.
Mm-hmm.
Per tant, gent que ara ja està començant a espavilar-se, a fer la majoria d'edat, a començar a entrar al món laboral...
Tu de quin any ets, Laura, que no t'he preguntat, tu m'has preguntat a mi?
Del 95, i jo t'ho explicaré després, però hi ha un concepte que és expressament fet per nosaltres, que és Zillennial.
Els del 95?
95-94, que estem al mig. Mm. O sigui, no som ni millennials del tot...
Que veus una mica d'aquí i una mica d'allà.
Sí, perquè ara t'explicaré més o menys com es defineixen els Zennials. Són gent que van créixer ja amb les seves fotos de petits publicades al Facebook dels seus pares, per tant... sí, era digital des de ben aviat. I llavors això es nota molt en la seva actitud d'anar per la vida. Vull dir, així com els millennials vam ser molt ploramiques de, hòstia, quin món ens heu deixat, a més ara amb tot això d'internet estem una mica descol·locats perquè res funciona com ens havíeu explicat els grans. I en canvi ells ja tenen molt domini de la situació, saben perfectament què volen els adults d'ells, perquè encara han anat a una escola més o menys poc digitalitzada, encara segur que han escrit redaccions, sí, i han fet exàmens, i en canvi han sigut molt autodidactes en tot lo digital. Llavors, aquesta gent va amb una superioritat moral per la vida i una autoestima que ja m'agradaria a mi tenir-la. Vull dir, clar, jo quan tenia 14-15 anys, el que em deia un adult anava a missa i jo no m'atrevia a qüestionar-lo ni em sentia millor que ell en cap àmbit. En canvi, ells saben que sempre tenen la carta de que la tecnologia la dominaran molt més que els adults del seu voltant. I jo crec que això els fa sentir-se molt més segurs de si mateixos i disparar una mica contra tot qui esqui.
Jo sempre que veig gent, però d'aquesta edat, amb aquests aquesta actitud, que és normal, eh? Perquè tots a la nostra edat ens hem cregut d'aquesta manera. Però sempre penso, ja us arribarà, ja. És a dir, no sereu, sí, no sereu sempre els últims. Vull dir que ja en venen uns altres per sota.
En vindran, en vindran.
Ja patireu el que hem patit els altres.
Total, però en canvi sí que tenen coses força xules per presumir, com per exemple que han sigut els primers beneficiats d'aquesta democratització que hem viscut a internet del talent, no? Uh-huh. O sigui, el trencar amb la meritocràcia i dir m'obro el meu compte d'Instagram o de TikTok amb la meva cosa, tant si soc cantant, com ballarí, com escriptor, com pintor, pastisser, i hi ha gent que ha obert una carrera professional estable, sí, i sòlida a partir d'allà. Llavors, clar, els tios tenen motius per anar de triomfadors per la vida. Ara bé, el que no he acabat d'entendre com a mig millennial, mig zenial, és aquest odi injustificat cap als millennials directament. Vull dir, no ataquen els seus pares com fèiem nosaltres amb els boomers, no? Sinó que ens ataquen els de sobre. Per què? Doncs perquè som l'altra generació, l'altra única generació que ha viscut amb internet i que entén els codis d'internet. Llavors això els sembla superdivertit, perquè som la primera generació que ha envellit a internet. Vull dir, sí, que realment hem començat a perdre pistonada de coses que abans enteníem, i per exemple han començat a riure's d'una cosa que m'ha impactat moltíssim perquè jo la faig.
Ai.
Que és la pausa millennial.
Qui
que
es veu
que
això?
Són aquests 4 segons. No, és que tu segur que també ho fas.
Home,
ho faig
tant.
Jo, segur que tu també. Que és, quan comencem a gravar-nos en vídeo, clar, nosaltres apretem el play i estem acostumats, potser de quan érem més petits, que les càmeres doncs triguen un segon o dos a carregar el vídeo, sí, no? Perquè tu puguis parlar i no et quedi tallat. Doncs tots fem que apretem el botó, ens esperem 2 segons mirant a càmera i comencem a parlar. I d'això ells en diuen pausa millennial, perquè realment ens delata molt que hem viscut en una època en què no tot era tan ràpid, i en canvi ells saben perfectament que a la que apretin el rec ja podem començar
ja
a parlar. Vull dir, tot és molt ràpid.
No em deu passar perquè no em gravo gaire vídeos, Laura.
Segur que t'ha passat, jo què sé, o amb un àudio, per exemple, també existeix allà, no? Amb un àudio de WhatsApp que apretes el botó, t'esperes que comenci a córrer el tema i llavors comences a parlar. I és divertit perquè si entreu a TikTok veureu moltíssims exemples, doncs, de celebrities que ja comencen a tenir una edat, la Taylor Swift, la Selena Gomez, aquestes icones que nosaltres teníem de petites que fan exactament el mateix que fem nosaltres. I a part d'això de la pausa millennial, m'ha impactat força que hi ha altres coses que ells consideren símptoma d'un millennial, no? O sigui, ens identifiquen per altres coses.
A veure,
coses.
M'agrada això.
Per exemple, fer-se una selfie col·locant la càmera per sobre dels ulls. És veritat que es va posar molt de moda en el moment de l'auge dels selfies.
Ah, sí, és veritat.
Fer-se la selfie des de dalt, i això ja es considera antic. Per tant, deixem de fer-ho tots, perquè ja se'ns veu a cara que som vells. Després, també el tema de posar cares i fer ullets a càmera i posar-se filtres amb el filtre de gos aquell del principi d'Instagram i tot això, també ha passat moltíssim, se'ns veu a la cara que hem nascut als anys 90, o també, per exemple, fer jocs de paraules als peus de foto. Tu fas cara de ser d'aquestes, Anna?
Ui, no, gens.
Res de jocs de paraules?
Ho diu la gent que fa jocs de paraules, doncs mira, als peus de fotos.
No et pillaran per aquí, però sí,
no
també m'ha semblat
no
un tema.
Trobo que m'estàs posant moltes etiquetes i molts estereotips avui, eh?
Bueno, perdó, tu, jo havia de venir una mica aquí.
No, com sempre vens tu, lluitadora, aquí una miqueta amb el ganivet.
Llavors, una altra cosa que també m'ha impactat de símptomes dels millennials. Ordenar la bio d'Instagram, allò, aquella descripció que hi ha, en forma de llista. Allò que molta gent fa de primer posar de què treballa, després de què he estudiat, després on ha anat d'Erasmus, després on viu. Allò es veu que ara també és molt de millennial i de vell i que la generació
doncs mira,
ja
no ho fa.
Tampoc
ho faig.
Nena, però si al final resulta que seràs alfa, que són aquests que pugen ara, del 2010.
Exacte, sí, deu ser això. No, però escolta'm, que t'anava a dir, que abans deies no, que això no es pot fer perquè llavors es nota molt que has nascut als 90. Bueno, tampoc passa res, vull dir, hem nascut
quan
hem nascut.
No,
és a dir,
sí, sí,
que sí, que hi ha moments per tot i que pots voler-te fer una mica el jove o el modern, però al final hem nascut quan hem nascut i tenim l'edat que tenim.
I
ja està, i acceptar-ho també està bé.
No, vinc a dir això, al final, vull dir, també seria donar la importància que té, perquè fins i tot els de la generació Z han intentat confrontar-se amb nosaltres a través dels pentinats. A mi també m'ha impactat molt un titular que he vist que deia que la ratlla del cabell al lateral és de millennials i de boomers, però que si la portes al mig ets de la generació Z. I realment, si mires les noies de la generació Z, celebrities actuals com la Zendaya, com la Hunter Schafer, sí, d'Euphoria, aquestes actrius, sí, o la Billie Eilish, porten la ratlla al mig. Vull dir que sí que realment és una tendència seva i nosaltres ens estem quedant una mica...
Com porto la ratlla jo, Laura?
Crec que ni al mig ni al lateral.
Escolta, està com absolutament centrada en el meu nas. Està al mig.
Tu creus que està al mig?
Home, i tant, per favor. Escolta,
va, sí, t'ho compro, t'ho compro. És que com que porta serrell no s'acaba de veure.
Sí, sí que s'acaba de veure, que me la faig amb el raspall pujant així pel nas i em faig la ratlla recta al mig.
No, doncs nena, ets moderníssima. Aviam si al final ens
estàs
mentint
avui,
a tots. I tens 16 anys o 17, no?
Mira...
Després, una altra cosa que també m'impacta a nivell de xarxes socials és com cada generació d'aquestes dues últimes expressa les seves emocions. Perquè és veritat que els millennials ens vam haver de contenir molt al principi perquè se'ns va llançar molt el missatge de vigileu, a internet tot queda, no es pot esborrar, és molt difícil, després poder amagar una cosa que has penjat doncs, una mica comprometedora. I crec que tots hem anat molt amb la correcció política, intentar dir les coses bé i fer-ho de bones maneres. Mm-hmm. En canvi, els millennials estan pujant d'una manera... ara no em vull posar jo boomer, literalment, a dir que el jovent, que mal educat i tal. Però és veritat que els hi està sudant olímpicament el tema de la petjada digital. Vull dir, veus nens de 13 a 14 anys amb nom i cognom a xarxes socials insultant a persones per internet, no? Vull dir que ells realment ja estan veient que això no aturarem i que ara no els servirà de res contenir-se ni a la vida ni a internet. Llavors hi ha com aquesta mena de romantització de la ràbia, fins i tot, no? Yeah. Que hi ha molta... com molt mal ambient a vegades en segons quins cercles zènials, perquè ells ho expressen d'aquesta manera i és contrastant amb els millennials, que hem sigut sempre molt correctes. I després d'això que et deia, els zillennials, que som els sí. que estem allà entremig...
Heu necessitat agafat... trobar el vostre raconet, no?, diferencial.
És que, clar, jo no m'identifico ni amb els millennials del tot ni amb els zetes del tot, perquè és veritat que he nascut en un context de crisi i això, però quan ja he anat a començar a treballar la meva vida laboral, ja no estàvem a la crisi del 2008. Mm. Ja he tingut oportunitats, per exemple, gràcies al meu coneixement digital, com també en tindran els zennials. I, en canvi, també, però comparteixo tota la lluita política dels millennials i entenc el seu patiment i entenc la seva frustració amb tot el que ens han dit els nostres pares.
Llavors... és que en això sí que et dono la raó, perquè és veritat que els que un nascut a mitjans dels 90, més o menys, és veritat que hi va haver una expansió, per exemple, d'internet, hi va haver un canvi molt gran en aquells anys, no? És a dir, els anys anteriors sí que ja s'anaven produint canvis, però eren molt més progressius o molt més lents. Sí. En canvi, en aquells anys és com, brum, de cop canvia. L'altra setmana que amb el Jordi Garrigós repassàvem filtracions de cançons, que clar, dèiem, el 93, que es filtrés un disc, era molt complicat, però el 99 les xarxes ja funcionaven d'una altra manera totalment diferent.
I ens descarregàvem il·legalment. Exacte. I aquestes coses. Per tant, els que vam viure aquest boom encara estem amb un peu a cada banda i ens podem beneficiar una mica de tot. Ara, què passarà amb els alfa, que són els nascuts del 2010, quan arribin a la majoria d'edat? Doncs és tot un misteri, jo tinc ganes de saber-ho, la veritat.
Doncs, en fi, haurem de tenir una mica de paciència per esbrinar-ho.
Pobres.
Laura Grau, moltes gràcies per aquest repàs a totes les generacions i per fer-me sentir una miqueta més jove. Que vagi bé, fins la setmana que ve.
Adéu.
I abans de donar pas al Tu diràs, Pep Tormos, de què parlarà demà el Basté?
Doncs del terratrèmol a Turquia i Síria, que ja suma més de 7.200 víctimes mortals, entrevistarà Andrés González, cap de la missió del Consell Noruec de Refugiats a Síria, i també connectaran amb l'enviat especial de RAC1 el Jordi Armenteres.
Ara us deixem amb el Tu diràs. Nosaltres...